Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que sí, que ja són les 12 i pràcticament 7 minutets. Soc el Pepe Collado i això és el Matí Cope Catalunya i Andorra. Un matí, per exemple, per recollir l'opinió d'empresaris de Catalunya que no estan satisfets pels resultats electorals a Catalunya, però sí diuen més tranquils. També per analitzar un estudi que deixa clar que els estudiants víctimes de la pobresa treuen pitjors notes. Per recordar, no t'oblidis que avui és el Dia Mundial del Cor i cada vegada les dones estan afectades i molt per les malalties cardiovasculars. O que Protecció Civil ha anunciat l'arribada del primer temporal de la tardor, sobretot un temporal molt fort de vent i d'onades de més de 2,5 metres. Al litoral català, òbviament. I perquè no oblidis que a partir d'aquest dijous els nens, les nenes, no poden anar en cadireta al cotxe al seient del copilot. És a dir, no portis a partir de dijous, si portes el nen o la nena en la cadireta al teu costat mentre condueixes, multa! Montserrat, bon dia!
Què tal, molt bon dia? Què tal?
Hola, Montse, què tal, bon dia?
Què tal, molt bon dia? No.
No tenim... Tenim algun problema amb el micròfon, ara sí?
Ara?
Ara tampoc. Sembla que hi ha un problema en la taula, ho solventarem. Com sempre, la Montse Rodríguez, també el Jorge Martínez, el Carlos Osada. Qui més farà el programa avui?
Doncs mira, José Luis Gil i avui el David Lienas, que des de l'Escola de Cuina de Gana de Cuinar de Barcelona ens parlarà des de l'Escola Bellar d'una recepta que segurament us sona molt. Si quieres les comes i si no, les dejas.
Una recepta de llegums que ara, per cert, estan molt bones, sobretot quan arriba la tardor, tornen a consumir-se molt les llegums a casa nostra, a Catalunya. Dit això, Montserrat,
sí.
Què tal si ens fas memòria tot seguit i, com diria José Luis Gil, a través de quins trastos ens poden escoltar?
Doncs mira, els trastos els de sempre, els de tota la vida. Si teniu una ràdio, ja sabeu, a través de les emissores Cope, i si teniu internet, sou més moderns, doncs cope.es. I si sou encara més moderns i teniu internet, i a més teniu Twitter, @elmaticope. Són les maneres d'escoltar aquest programa, que està des d'ara fins a les dues, aquí a través de les emissores Cope Catalunya i Andorra.
I per començar les 12, 8 minuts i les 12 i pràcticament 9 minuts, l'última hora, l'actualitat. Carlos Osada, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Doncs, preparat per tot, per explicar-te, per exemple, que el temps arriba al mateix temps, com tu anunciaves a la portada, trigarà aquesta tarda, comença a venir aquesta, podríem dir, aquest temporal de llevant, que pot fer, doncs, onades i vent fort, però d'entrada, aquest matí tenim un ambient de tardor arreu de Catalunya, amb cel tapat, precipitacions dèbils encara, més freqüents aquesta tarda, i temperatures que van a la baixa. 21 graus a Tarragona, 18 a Barcelona, 17 a Lleida, 16 a Girona, 13 a Andorra la Vella, matí tranquil al transport públic i a la xarxa viària. L'Ajuntament de Barcelona preveu acollir entre 600 i 800 refugiats afganesos, eritreus i sirians. Ho ha dit aquest matí l'alcaldessa Ada Colau. Un primer contingent de 1.200 persones podria arribar a Catalunya al novembre, tot i que el consistori barceloní no té encara dades oficials. Evidentment, ha d'estar atenta i ha d'estar consultant-ho permanentment amb el govern central. Colau no pot anar per lliure en aquest aspecte tampoc. Les competències d'estrangeria corresponen, com dèiem, al govern central. I anem fins Ripollet, ja que aquesta localitat ha encarregat un estudi a la Politècnica de Catalunya per mesurar els episodis d'olors i constatar definitivament si provenen de l'Ecoparc 2. L'Ajuntament alerta que si es confirma la hipòtesi prendrà les mesures necessàries i no descarta portar el cas fins a la Fiscalia de Catalunya.
Gràcies, Carles. Fins després, d'aquí 25 minutets, més actualitat. Ara saludem al senyor Gil. José Luis, com estàs? Bon dia.
Companys, bon dia.
Futbol Champions Barça.
I sobretot, què farà Luis Enrique sense Leo Messi? Quina alineació, quin sistema tàctic, quin serà el futbolista designat per ocupar la plaça de l'argentí a la formació blaugrana?
Una 4, formació... 4-4-2, em deies, no, aquest matí?
Fa pinta de 4-4-2. Sí? El Joan Batllori coincideix amb mi, la qual cosa vol dir que igual Luis Enrique farà una cosa completament diferent. Però bueno, com sentíem a la Sílvia Ortiz en el butlletí, ja tenim llista de convocats, sense Messi, evidentment, sense Adriano i sense Claudio Bravo. Claudio Bravo encara no ha entrat a la llista. Senyor Collado, qui sí ha entrat a la llista és Jordi Alba. Analitzarem, evidentment, la prèvia d'aquest Barça-Bayer Leverkusen, sobretot des del punt de vista, això, què ha de fer Luis Enrique, o què pot fer, quines variants té de cara a l'onze inicial d'aquesta nit. I refrescarem, doncs, el que ens deien els metges de la AFA a nit al partit de les 12 al voltant de la lesió de Leo Messi. A l'Espanyol, la defensa. Aquests 14 gols que han encaixat l'equip en el que portem de temporada i que són un autèntic mal de cap. Ja n'hi ha qui pensa fins i tot que hi ha un problema psicològic a l'Espanyol quan encaixa un gol en un partit de futbol. Parlarem d'això en plana blanc i blava. Avui la plantilla de Sergio té festa. I en bàsquet sentirem Anna Cruz. Qui és Anna Cruz? Doncs Anna Cruz és una jugadora de bàsquet catalana que amb el seu equip de la NBA femenina, Minnesota, jugarà la final d'aquesta competició contra Nova York o contra Indiana. No se sap encara l'altre finalista, però sí sabem que Anna Cruz estarà present en aquesta final de la NBA femenina.
Gràcies, José Luis. Fins després, que serà doncs a partir de 2:45 de dues. Ara, Montserrat, com està el nostre Twitter?
Doncs mira, ara òbviament s'està parlant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha cridat a declarar el president Mas el proper 15 d'octubre. I atenció, això ve relacionat també amb un altre hashtag, que és el de Companys. Tot just el 15 d'octubre és el dia que van afusellar el president Companys i molta gent estava relacionant aquesta data a la que ha de declarar Artur Mas el 15 d'octubre amb el dia de l'afusellament de Companys. A banda d'això, s'està parlant del Dia Mundial del Cor. Avui en parlarem en aquest programa. També es parla del nou Doodle de Google. Ja sabeu aquells dibuixos que surten a la pàgina de Google, només obrir el servidor. Doncs avui està dedicat a Mart perquè han descobert que hi ha aigua i ho volen commemorar amb un dibuix i es veu el planeta Mart i un got d'aigua. Molt original, si el voleu veure, ja sabeu, a través de Google. I també felicitar els Miquels. Avui és Sant Miquel. Felicitats a tots i a tots que ens escolteu. I finalment, hi ha un hashtag que es diu No te odio, pero...
No cal oblidar que en l'últim trimestre, ho comentàvem ahir en aquest programa amb el nostre economista col·laborador, el Gonzalo Gómez, l'economia catalana ha pujat un punt en l'últim trimestre. Tot i com va estar la situació en aquests moments. Dic això perquè ara volem parlar i escoltar l'opinió dels empresaris. Recollint la premsa d'avui, sabem que Foment del Treball exigeix que es prioritzin les mesures per a la recuperació, que la PIME, que és la petita i mitjana empresa, ha estat el govern d'Espanya a reaccionar i el grup d'empresaris CECOT ha reclamat acords amplis en temes claus de l'economia i de la política catalana. Però què en pensen empresaris de Catalunya? Vam parlar amb el seu president, Josep Bou, abans de les eleccions i avui, de tornada a Barcelona, volem saber la seva opinió. Senyor Bou, com està? Bon dia.
Bon dia, tingui, molt bé.
Bon dia. Crec que esteu satisfets, no esteu satisfets del tot amb els resultats, però segurament els resultats de diumenge, segons heu dit des d'Empresaris de Catalunya, tranquil·litzen una mica, sí o no?
Sí, sí. Satisfets no podem estar perquè, bueno, tenim la Catalunya que tenim, la Catalunya que, en fi, que està dividida i en part enfrontada, això em sap molt de greu, perquè pot arribar a perjudicar els interessos de les empreses, oi? Però d'alguna manera també estem tranquils perquè, bueno, no serà més lluny. Oi? Just pel sí, d'alguna manera, no pot fer el que ens havia dit que podria fer si arribava a 68, s'ha quedat a 62, i l'escup en aquest cas, bueno, no el recolza, sempre i quan el senyor Tomàs estigui aquí present. Per tant, la situació, sense ser bona, doncs tampoc és dolenta. I per això tenim una certa esperança de que les coses es comencin a reconduir.
Uh-huh. El fet d'última hora, no sé si ho coneix, senyor Bou, però ja ha estat imputat el president Mas. Això és un element més de... És a dir, ha estat cridat a declarar. És un element més de, diguéssim, de tensió en la vida social i política catalana.
Sí, mira, ho desconeixia. Vaig arribar a la vida, no sabia aquesta notícia. En primer lloc, que has de dir que ho lamento molt, perquè, home, que posessin a un president de la Generalitat de Catalunya, doncs, ens sap greu. A part, hi ha una persona, oi? Però, esclar, és un càrrec important, és el màxim responsable de l'estat espanyol a Catalunya, i això no hauria de ser. Això és un desmèrit per a Catalunya. Però, en fi, aquestes coses són com són i la justícia s'ha d'obrir camí. Uh-huh. Sí que és veritat que acabarà sent de pedra la sabata de Junts pel Sí, el senyor Mas. Uh-huh. I això, doncs, pot ser que, d'alguna manera, es pacti que no arribi a la presidència, perquè, esclar... això pues, no millora gota, no millora gota una persona processada en aquest cas.
Perquè vostè confia en el que els 10 diputats de la CUP no votin o donin suport al senyor Artur Mas, perquè tenint en compte la ideologia de la CUP, els seus 10 vots valen, m'imagino, valen moltíssim, exigirien moltíssim al nou govern català, no?
Sí, les CUP, què és a dir, per a Catalunya, pues estem a les antípodes de les idees de les CUP, una miqueta, nosaltres creiem amb el mercat lliure i en fi, amb l'oferta i la demanda, una sèrie de qüestions que no ens entenem, però sí que és veritat que creiem que les CUP ha dat una paraula i la complirà. Uh-huh. Aquesta gent, no estem d'acord, però bueno, en fi, són els qui són i pràcticament tenen 10 escons i per tant ens causen el màxim respecte. I creiem, mantindrà la paraula, que ells, que són d'esquerra i de qui era, no pactaran amb la dreta de la Convergència. Uh-huh. I n'hi ha amb el senyor Artur Mas. I per tant, bueno, ho vam dir clarament, que a més, si no es guanyava amb vots, de cap de les maneres que cap pronunciament, i en principi ho estan complint, i creiem que ho compliran aquestes gent. Uh-huh.
En tot cas, vostè creu, senyor Bou, que es presenta un escenari, ja estem en un escenari polític molt complicat, creu que la política catalana quedarà paralitzada fins que arribin les eleccions a Espanya el 20 de novembre?
Aviam, això és un fracàs de la classe política catalana i sobretot dels nacionalistes catalans. Això és un fracàs perquè, escolti'm, no arriba a 5 anys, 3 convocatòries, i podria arribar a la quarta. I vol dir que realment això no... El poble comença a estar una mica fart, creiem nosaltres, perquè ens fan votar cada 4 anys perquè les legislatures s'acabin, s'implint. Escolti, això és un lluny d'acabar. Per tant, bueno, està en una situació molt complexa i veurem què pot passar. Pot arribar inclús a un moment que s'hagi de... Això és el que passa, com que les nacionals estan al caure,
sí.
I quedarem bloquejats. Uh-huh. No, si les nacionals queden convocades, les autonòmiques no podran tirar endavant, bloquejats amb un govern de transició al gener o febrer. Això no és gota positiu per l'economia, crec.
Uh-huh. Les paraules, m'imagino que vostè està viatjant en l'AVE ara mateix de Madrid a Barcelona, m'imagino que ahir va escoltar el president del govern, Mariano Rajoy, va dir que està disposat a dialogar, però òbviament sense saltar-se la llei. Què li van semblar les paraules del senyor Rajoy?
Bueno, paraules que tenien les seves bondats, ara es tracta que les posi en pràctica i que parli, que vingui a Barcelona les vegades que faci falta ell, que ens hem d'entendre. I jo estic convençut que hi ha camí i hi ha tros i es pot fer una bona reforma d'una llei de finançació autonòmica ben feta, o es poden fer que faci un camí que el poble de Catalunya quedi mitjanament compensat i comenci a abandonar aquest camí a la rauxa que ens preocupa tant als empresaris. Altra cosa és que hi ha unes normes establertes, hi ha unes lleis, hi ha un marc legal, i això no es pot saltar. Uh-huh. No es pot saltar de cap de les maneres. Empresaris, escolti, ens fan creure i ens manen els polítics i ens exigeixen tot. I nosaltres també els diem que facin el favor de complir les lleis. I la llei no agrada. La llei, en fi, tota la Constitució té mecanismes per ser reformada. Que es reformi.
Senyor Bou, moltíssimes gràcies, que vagi bé la tornada. Està a punt, m'imagino, de tornar a Barcelona a través de l'AVE. Aquesta vegada ha sigut, crec que, de les primeres vegades que hem parlat amb un convidat al programa que viatja a l'AVE i no s'ha tallat la trucada. Estem contents. Gràcies, senyor Bou, una abraçada.
Per vostè també, passo bé.
Fins a la propera, el senyor Josep Bou, que parla molt clar i ens agrada perquè és un dels pocs empresaris que diu les coses com cal i és el president de l'Associació d'Empresaris de Catalunya. I ara mateix, amics i amigues, no marxeu perquè hem de parlar d'un tema prou important. Com afecta la pobresa sobre el rendiment escolar dels nens?
La conocí gracias a internet, hace solo 15 días. Enseguida supe que era la persona que buscaba. Un poco tímida, pero eso no es malo. Todo lo contrario. Y hoy, por fin voy a conocerla.
Con internet, todo es más fácil.
Hemos quedado en el parque, cuando ella salga del colegio.
El acoso sexual a menores, también. En la Fundación Aliados luchamos contra el acoso sexual a menores en internet y te ayudamos a prevenir. Infórmate en el 902 22 54 22 o en fundacionaliados.org.
Colabora Cadena Cope.
Cope Catalunya i Andorra. Parlem ara dels menors en situació de risc d'exclusió, una expressió que malauradament s'ha popularitzat tant en els darrers anys i que significa que a casa probablement no hi ha feina i, sens dubte, falten els diners. Estudiar en aquestes condicions és més difícil i el rendiment escolar se'n ressent. És lògic, però no només s'intueix, es pot fins i tot demostrar, com ha fet la Fundació ATSIS, que ha elaborat un estudi que ho testifica. Parlem d'aquest estudi amb el Daniel Juan, que és el director del Centre El Carmelo de la Fundació ATSIS. Daniel, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per atendre la nostra trucada i per posar números i veu a aquests nens que, malauradament, jo deia que això de situació de risc és una expressió que hem fet popular, malauradament, no?
Sí, és una expressió que ens obliga d'alguna manera a definir a un col·lectiu. Nosaltres, en l'estudi que hem fet, ho hem fet a partir d'uns indicadors que indiquen el nivell de privació material severa en base a l'escala AROPE, que és una escala reconeguda a nivell europeu que també ens permet aleshores comparar amb altres estudis. Segons aquests indicadors, en el nostre estudi doncs ens ha sortit un 21% d'adolescents entre 12 i 17 anys que estarien en una situació de risc de risc d'exclusió o en una situació de privació material severa. Aquesta seria una primera fotografia de l'estudi. Una segona fotografia és que aquesta dada és 2.6 superior a la del 2013, que és la primera vegada que havíem fet aquest estudi, amb la qual ens demostra que encara estem patint la crisi actual.
Daniel, per l'estudi es van enviar, si no tinc mal entès, qüestionaris a 27 instituts arreu d'Espanya.
Correcte.
Que van respondre entre l'11 de maig i el 20 de juny passats, no?
Correcte. Han respost més de 2.800 alumnes de primer a quart d'ESO. I són 27 instituts públics tots.
Estem parlant de que l'informe, sobretot, hi ha tres elements importants: la renda, la família...
Bueno, l'escala AROPE considera tres camps, un que és el nivell de renda de la família, el nivell de treball que n'hi ha en aquella família i després els nivells de privació material severa. Nosaltres, com que és autodeclaratiu, per tant és la informació que ens dona el propi adolescent, solament hem utilitzat el tercer element. Per tant, estem parlant doncs de famílies que no disfruten de vacances en un 82%, o que tenen dificultats per pagar imprevistos en un 82%, que passen fred a l'hivern, o que no mengen carn o peix almenys tres vegades per setmana. Vull dir, n'hi ha una sèrie d'indicadors que qui no compleix quatre d'aquests ho hem ficat dintre del grup de risc social.
Imagino que no tots els menors tenen la informació, no?, del que està passant a casa seva, o no la volen revelar.
Bueno, l'estudi això ja ho considera, de tal manera que en tot moment va comparant el grup d'enrisc d'exclusió social i el que no, i quan n'hi ha una diferència molt significativa estem pensant que està ocultant la informació, perquè són diferències molt significatives.
Què es pot fer des de l'escola per intentar que aquests nens no pateixin aquests efectes secundaris degut a aquesta pobresa que pateixen?
Nosaltres, una primera constatació, dèiem potser que és tinguem en compte l'adolescència. L'adolescència o l'adolescent no provoca la ternura que pot provocar un nen petit. I, per tant, a nivell social jo crec que no els considerem com un col·lectiu que està en un moment molt vital i pel qual hem de tenir una cura especial, no? Jo el primer crec que hem de fer és descobrir aquesta desigualtat invisible que hem detectat en el estudi, on en una classe de 30 alumnes n'hi ha 6 que estan en aquesta situació de privació material severa. Per tant, el primer jo crec que hem de fer és detectar aquesta desigualtat per poder intervenir el més aviat possible. Jo crec que totes les polítiques de prevenció que a vegades tant costen en aquest país, jo crec que s'han de desenvolupar molt més i pensant en aquest col·lectiu quan més aviat intervinguem i sobretot si som capaços d'intervenir sobre les causes, no solament sobre els efectes.
Òbviament, Daniel, imagino que la figura de la persona tutor s'ha de potenciar, no?, la funció del tutor.
Sí, nosaltres una de les línies que a més l'estudi també deixa molt clara és el desemparament en el que se sent, en el que es viu aquest adolescent. Perquè moltes vegades, sobretot el que està en risc d'exclusió social, no se sent recolzat pels seus pares, no se sent recolzat pels professors, no se sent recolzat pels seus amics. Aleshores, jo crec que una de les línies claus és com d'alguna manera enfortim aquest acompanyament al jove. De fet, Fundació ATSIS seria un dels seus punts forts, no? Dintre de la nostra missió, crec que fonamentalment el que ens dediquem és a mirar d'acompanyar aquests adolescents i joves que estan en risc d'exclusió. Traslladat així això a l'escola, jo crec que una figura clau en aquest moment en la secundària obligatòria és la figura del tutor. Perquè té una missió molt específica d'acompanyar aquests adolescents en la integralitat de la seva vida. Perquè a vegades el mirem solament des de lo escolar, des de lo intel·lectual. I els adolescents en risc d'exclusió social, per exemple, n'hi ha una dada ben significativa. N'hi ha un 55% d'adolescents en aquest estudi que diuen que no es consideren una persona valuosa, enfront d'un 35% del grup que no estaria en aquesta situació. Estem parlant de més d'un 20% de diferència.
Déu-n'hi-do. És un estudi força interessant. Tant de bo les dades diguessin alguna altra cosa, però són aquestes, aquesta és la realitat. I agraïm a la Fundació ATSIS per haver fet que ha elaborat aquest estudi. Ho podeu veure també, si voleu, a la pàgina web. Li agraeixo molt al pedagog Daniel Juan, director del centre d'ATSIS, de Fundació ATSIS al Carmel, que hagi estat amb nosaltres. Gràcies. I hem de lluitar entre tots. Gràcies.
Gràcies a vostès.
Bon dia.
Adéu-siau.
A Unió donem les gràcies als nostres 102.870 votants. 102.870 raons per continuar preservant en el projecte de diàleg i compromís amb i per Catalunya. 102.870 raons per construir un present nou i millor. Venim de lluny i anirem més enllà. Unió.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 22 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 400 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 934-760437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Sona aquesta melodia? La va crear Verdi, per a Nabucco. Simbolitza el camí cap a un somni. Emociona't al Liceu. Fins al 22 d'octubre.
¿Harta de dietas si no consigues reducir peso? ¿Tienes retención de líquidos? ¿Sabes que una de las causas podría ser tu alimentación? Ven a Menta Acuática y prueba el novedoso test de intolerancia alimentaria basado en la medición de histamina, avalado por especialistas médicos. Ven a calle Guitar número 9, al lado de Sants Estació, en Barcelona, o llama al teléfono 933-156-997. Pide cita sin compromiso en Menta Acuática.
Los años Yeye, los diablos, 2 de octubre. Casino Barcelona te transporta a los años 70. El viernes 2 de octubre vive una noche yeye con cena, baile y la actuación de los diablos. Disfruta de los grandes éxitos de una de las bandas más populares de los guateques de los 70. El 2 de octubre, los diablos iluminarán Casino Barcelona. Información y reservas en casino-mediobarcelona.com. Plazas limitadas.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Despertarse. Trabajar. divertirse, llegar tarde, hacer deporte, soñar.
Oye, ya sé, mira, pero es la mía.
¿Notas la diferencia? Da un España, autonomía para la vida.
Con la colaboración de COPE.
Les 12:33, dos quasi tres minutets d'una, i què tal si ara et parlem de notícies? Nosaltres no, el Carles Dossada. Bona tarda, Carles.
Què tal? Bona tarda. Dimarts amb ambient de tardor, ja és cel tapat, plogims o pluja, més freqüents aquesta tarda, temperatures més baixes, 21 graus Tarragona, 18 Barcelona, 17 Lleida, 16 Girona, 13 Andorra la Vella. Per sort, és un matí tranquil, el transport públic, xarxa viària, molta fluïdesa, tot i aquests plogims que cauen a bona part de Catalunya. Notícies judicials. La Fiscalia recorre, atenció, l'arxivament del cas que relaciona la indústria química de Tarragona amb la mala qualitat del semen. El fiscal troba contradictori que el jutge admeti l'existència de delicte, però que arxivi el cas perquè no sap a qui atribuir-ne l'autoria de tot això que diuen la gent, els que van denunciar-ho. I anem fins a Girona, ja que Adif invertirà més de 26 milions d'euros a la renovació integral de la via en el tram entre Massanet de la Selva i Caldes de Malavella. L'actuació es farà a 28 quilòmetres, que és 29, i inclou la col·locació de 24.600 travesses, entre altres millores previstes en aquest tram ferroviari, com deia, entre Massanet i Caldes de Malavella, de la línia convencional Barcelona-Girona-Portbou.
Gràcies, Carles. Més actualitat d'aquí, doncs, 25 minutets. I ara anem al Twitter, mirem l'arroba el Mati Cope, que no t'oblidis que estem regalant invitacions per al Liceu, el Gran Teatre Liceu de Barcelona. És pel 10 de... Montse, el 10 d'octubre.
Sí.
Que el 10 d'octubre, a les 8 del vespre, crec que estem regalant Nabucco de Verdi, no? Una
sí,
gran,
sí.
O una gran òpera.
Giuseppe Verdi, que vol, a més, doncs, que aquesta òpera es vegi a Barcelona, es fa en aquest marc incomparable del Liceu, i ja sabeu que a través d'arroba al maticope podeu enviar el missatge arroba al maticope, Liceu, Nabucco. Atenció, perquè anem a mirar al Twitter les tendències de què es parla. Doncs atenció, perquè avui és Sant Miquel, ho hem recordat al principi del programa. Felicitat a tots els Miquels que ens escoltin. També un dels temes avui, sens dubte, més interessant és que el Tribunal Superior de Justícia ha cridat a declarar el president de la Generalitat, Artur Mas, i ho farà, atenció, el dia que coincideix en el 75 aniversari de l'afusellament de Companys. També Companys és un dels noms propis, aquest cognom és un dels temes més comentats a la xarxa. Avui és el Dia Mundial del Corazón, també es comenta, i avui en el programa ens farem ressò, serà d'aquí a una estona. El Google Doodle és aquells dibuixets que surten a les pàgines d'internet, en aquest cas la de Google, que avui vol celebrar la bona notícia de que a Mart han descobert que hi ha aigua. Hi ha un dibuix que es veu al planeta Marte, el planeta rojo, amb un got d'aigua. És xulo, per si no l'heu vist encara. I aquests són els temes, més o menys, que avui més es comenten a la xarxa, a hores d'ara, a les 12:35. Ja saps que arroba el Mati Copes, el nostre Twitter, i que si vols seguir-nos, ho pots fer a través d'aquesta via. Recordem, arroba el Mati Copes.
Te queremos dar la bienvenida a nuestras nuevas mañanas.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
He vuelto.
Que aquí andamos y andaremos
y
hasta
durante cinco días a la semana.
Mi querido Luis del Val.
Mi querido Carlos Herrera.
No me tienes que convencer de
pues
eso.
Entonces, celebro saludarle, señor Sostres.
Que me alegro mucho de saludarte, Manolo Lama.
Pues nada, yo también, cabrón.
Porque damas y caballeros, lo que comienza a las 6. Parece mentira, pero finaliza a las 12.
Todos los días desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado. De dilluns a divendres de 12 a 2, la ràdio més pròxima. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
Recordava la Montse fa no res segons que avui és Sant Miquel. Doncs abraçades, petonets per tots els Miquels i Gabriels del món mundial. I per cert, el dia de Sant Miquel és també el Dia Mundial del Cor. Amb un eslògan que ha instaurat la Fundació Espanyola del Cor, la Fundació Espanyola del Corazón, realment interessant i que fa reflexionar. El infarto no solo es cosa de hombres. És a dir, atenció, estimadíssimes amigues que ens escolteu, que escolteu COPE Catalunya i Andorra, atenció, atenció a la vida que porteu, perquè l'infart també afecta i molt a les dones. Per parlar d'això ara mateix, saludem al doctor Ángel Amilibia, director médico de tumédico.es. Doctor Amilibia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Desde siempre ha existido la falsa creencia que el infarto era cosa, solo cosa de hombres. Eso no es así, ¿no?
Pues es cierto que ha existido esa creencia y es cierto que quizás tenía alguna justificación hace años, porque las mujeres tenían otro tipo de vida, las mujeres no fumaban, las mujeres gestionaban el estrés de una manera más pacífica, con más angustia, pero menos hipertensión. Eso era antiguamente, pero ahora esos hábitos de la mujer desgraciadamente se han ido perdiendo y además es importante señalar que hay dos etapas en la mujer. La mujer efectivamente está más protegida ante el infarto que los hombres, pero solamente gracias a las hormonas que producen durante durante la época que funcionan sus ovarios, es decir, hasta la menopausia. Los estrógenos protegen efectivamente a la mujer, pero a partir de la menopausia o de la premenopausia, cuando el nivel de estrógenos bajan, pues estamos en igualdad de condiciones. Y los otros síntomas de peligros, que es la hipertensión, el estrés, la vida sedentaria, etcétera, etcétera, son igual de peligrosos para hombres y mujeres.
Es decir, que a partir de los 45 años aproximadamente, la mujer debería tener en cuenta que también puede sufrir un infarto como un hombre. Pero los síntomas de ese infarto en las mujeres son los mismos que en el hombre, ¿o diferentes?
Ese es el peligro, que una vez que nos hemos igualado en posibilidades de tener el infarto, a los hombres y a las mujeres la sintomatología que les da un infarto es completamente distinta. Bueno. El hombre es mucho más explosivo, más catastrófico, aparece un dolor muy claro, un dolor en el pecho. En la mayoría de los casos, a veces también el hombre aparece menos nítido, dolor en el pecho, dolor en el brazo izquierdo, y lo identifica enseguida como algo del corazón. Enseguida lo identifica como algo del corazón y acude o pide ayuda o acude al médico a solicitar ayuda. La mujer, en cambio, estos síntomas no sean tan nítidos, ya sea porque no sean tan nítidos, ya sea porque la mujer tiene otra tendencia, otra vivencia distinta del sufrimiento, pero lo relatan como un malestar general, como una sensación de angustia, como un dolor de espalda. También es cierto que pueden tener un dolor agudo en el corazón, en el pecho, etcétera, pero son mucho más nítidos y mucho más leves. ¿Qué produce esto? Pues produce que la manera más efectiva de tratar un infarto del corazón es el tiempo que tardas en recibir atención. Claro. La atención inmediata es la que te puede salvar la vida o que te puede minimizar los daños, porque a veces el infarto del corazón no muere todo el corazón, sino muere una parte del corazón. Claro, ¿qué pasa? Que la mujer, al final, entre que es más valiente, los síntomas parece que son menores, le da menos importancia o siempre tiene otra cosa que hacer, que cuidarse a ella, llega más tarde. Y al llegar más tarde, su posibilidad de daño menor o de sobrevivencia es peor que la del hombre.
Ya. En las señoras que nos estén escuchando en estos momentos pueden pensar, bueno, conmigo no va el infarto porque yo no llevo una vida estresada, yo tengo una vida tranquila. Eso del infarto en las mujeres solo es para las que trabajan en casa, trabajan fuera de casa, tienen que llevar a los niños a la escuela, en fin, ¿es así o no es así? O una señora que tenga una vida tranquila, cómoda, que esté, tenga la suerte, bueno, pues de estar en casa, trabaje el marido, esa señora, esa mujer también es puede ser una víctima del infarto?
A ver, el infarto es como una lotería. Cuantos más números compres, más fácil te tocará.
Y los números son la vida loca que llevamos.
Si tú tienes antecedentes familiares, tienes un montón de números. Si tú fumas, más números. Claro. Si has subido 45 años, más números. Si tu tensión no es adecuada, más números. Si la vida es sedentaria, más números. Si la dieta no es adecuada, más números. Claro. Al final, te vas a hacer con tal cantidad de números que lo más lógico es que te toque, no que no te toque.
Claro, claro, claro. Y sobre todo, me imagino que ese dolor, ese pequeño dolor que puede percibir una mujer, una señora en el pecho y que quizá no le dé importancia, debe mirárselo, ¿no?
Sí, y debe mirarse, pero es que a veces no es un dolor en el pecho, a veces es un dolor en la mandíbula. Normalmente, la mandíbula inferior, o en la parte anterior del cuello, o en la parte posterior de la espalda, a la altura del sujetador, que lo confunden con una cosa menor. Hay una cosa que es fundamental que le tienen que prestar atención. Esos dolores, que los ven extraños, que los ven diferentes, que no los conocen, que no se modifican ni con el esfuerzo, ni con la presión, ni con el movimiento. Esos dolores no me gustan. Esos dolores ha de visitar al médico y ha de prestar atención, y si tiene una cierta intensidad, de manera inmediata.
Y el médico, para acabar, doctora Milivia, el médico de familia está, no digo preparado, claro que está preparado, pero ¿hace caso realmente? ¿Se relaciona en la mayoría de ocasiones eso con un posible infarto en la mujer o no?
Sí, hoy en día un buen médico de familia lo va a tener en cuenta. Tenemos que pensar que tenemos varios grados. El infarto es la muerte ya del tejido cardíaco total o parcial, el tejido del corazón. Pero están antes las anginas de pecho. Las anginas de pecho, el dolor anginoso, es como el dolor que puede sufrir un ciclista cuando ha agotado completamente sus gemelos. Es decir, un dolor en el pecho. ¿Por qué? Pues porque no tiene buena circulación y se agota. Y eso, ese dolor puede pasar incluso en descanso. Entonces, esos síntomas ya, una angina de pecho ya es un anuncio de un infarto, que puede ser al cabo de horas, al cabo de días, al cabo de meses o al cabo de años, pero desde entonces hay que tratarlo. Por lo tanto, el médico de cabecera, por supuesto que está dentro de sus conocimientos y sus habilidades detectar estas situaciones de peligro.
Bueno, nos quedamos con sus consejos, doctor, y sobre todo con ese eslogan: el infarto no es solo cosa de hombres. Las amigas que nos escuchéis, ojito al tema, y ojito a los números que ya habéis comprado para la rifa del infarto, ojito, dejar de comprar números ya.
Y sobre todo el mencionar la mayor mortalidad de las mujeres que acudan antes al médico. Eso es importante.
Muy bien, doctor, un abrazo, muchísimas gracias.
A ustedes,
un saludo.
A ustedes por llamar.
Buenos días,
gracias.
Doctor Ángel Milivia, director médico de tumédico.es, hablándonos de las posibilidades que tienen actualmente con la vida que llevan muchísimas mujeres. Seguimos aquí al Matí Cope Catalunya y Andorra. Per cert, arriben ja les primeres tempestes, sí, les primeres tempestes i els primers vents importants i les primeres onades en la costa catalana de la tardor. La Montse t'ho explicarà mateix. Parla amb Protecció Civil.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de comercio justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
Doncs sí, aquesta és la música de Nabucco, dèiem abans. Si no ens has escoltat, t'ho repeteixo ara mateix, et faig memòria. Nabucco, de Giuseppe Verdi, en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 7, el 9, el 10, el 14, el 16, el 17, el 18, el 19, el 21 i el 22 d'octubre. I el dia 10 tenim invitacions per tu, per al Gran Teatre del Liceu, perquè gaudeixis amb Verdi, amb la música de Giuseppe Verdi i el seu gran Nabucco. Què has de fer? Doncs via Twitter, @elmaticope, envia simplement la paraula Liceu i acompanyada de Nabucco amb dos Cs. Liceu o Liceu, com vulguis, Nabucco. Ens envies el Twitter, estan arribant moltíssims Twitters, i doncs direm, doncs, conforme vagi arribant el dia, abans del dia 10, el dia 6, el dia 7, direm qui és el guanyador d'aquestes dues entrades. Giuseppe Verdi, Nabucco.
El PP abans, atenció, perquè anem ara mateix a la Direcció General de Protecció Civil, perquè ha posat en prealerta el pla Inuncat davant l'arribada del primer temporal, diuen, de tardor, amb pluja abundant, fortunatge i ratxes de vent. En parlem amb Sergio Delgado, que és el sotsdirector de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil. Senyor Delgado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quan posen aquestes alertes o prealertes, hi ha gent ja que s'espanta i diu, ostres, què passa, no? Hem de posar una mica de calma i sobretot seny, no?
Sí, no cal espantar-se. Pensem que és una prealerta. Per nosaltres és la primera fase, diguem-ne, d'una situació de risc. i per tant del que es tracta és de tenir la informació, de conèixer que tenim aquest episodi, diguem-ne, de llevant, amb mala mar, amb pluges que poden ser intenses, que poden ser abundants en tot el litoral, sobretot a l'interior de Girona, acumulació d'aigua, això és el que ens diu la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, i per tant cal prendre mesures preventives, de precaució, de sentit comú, evitar doncs, apropar-se a primera línia de mar on hi ha foronatge, evitar travessar rieres, zones inundables, etc., per evitar danys majors i, per tant, doncs, una certa adaptació a un episodi que, de fet, com dèieu, és el primer que tenim aquesta tardor, que en tindrem segurament més perquè és lo habitual en el nostre territori.
Uh-huh. Tot i que sempre que hi ha una alerta o una prealerta, vostès sempre ens indiquen el que no s'ha de fer o què ens recomanen. Tot i això, a vegades, els humans pequem una mica de que ens agrada bastant el risc, no?, per no dir molt. Ho dic, per exemple, quan parla vostè del mar, no?, quan hi ha aquestes ratxes de vent fortes amb fortunatge, hi ha gent que per tenir la primera foto es posa en perill.
Doncs no s'ho val una foto. El perill que risc, el que ens exposem per una bona fotografia, no s'ho val i, per tant, hem de ser conscients que és un element de risc. Uh-huh. Hem de ser curosos. Igualment, en tota l'activitat en el medi natural, doncs són dies doncs, que les rieres o els torrents de muntanya que baixen amb poca aigua poden tenir una vinguda sobtada d'aigua per l'acumulació de pluja. Aprofito per fer l'apunt que ja en els últims anys ja estem detectant com rius i rieres, sobretot d'aquesta zona de l'interior de Girona, reaccionen amb creixements bastant ràpids, per tant s'accentua aquest element de risc i hem de ser molt curosos, doncs, evitar exposar-nos a aquestes situacions de risc derivades d'un episodi que, insisteixo, amb el que hem de conviure perquè és el propi del clima mediterrani.
Uh-huh. Imagino que hi ha molta gent que fa activitats a l'aire lliure, també aquesta crida a aquestes persones a dir, escolta'm, avui no o demà tampoc, però prevenció i deixa l'activitat per un altre dia.
Més que no, és adequar-la al moment. Uh-huh. Evidentment, doncs, per exemple, la predicció indicava doncs, que des d'aquest matí hi hauria possibilitat de tempestes, acumulacions, si encara no s'estan produint, doncs podem realitzar l'activitat. El que hem de ser conscients és que ha d'estar programada i condicionada a que no es produeixi doncs, aquesta pluja abundant, etc. Per tant, adaptar una mica aquesta activitat, tenir una mena de pla individual o de grup d'aquesta activitat per si esdevé aquestes pluges importants o aquestes acumulacions d'aigua, poder suspendre temporalment l'activitat, limitar-la o el que s'escaigui.
Mm-hmm. Senyor Delgado, atès que aquestes pluges, com dèiem, podran anar acompanyades també de fort vent, vostès des de Protecció Civil sempre ens recorden que cal plegar sobretot els tendals i retirar aquests elements de les terrasses o façanes que puguin caure o volar.
Sí, sobretot en el front litoral, on aquest vent doncs, segurament serà més marcat en el dia d'avui i demà, i sobretot en zona urbana, per evitar petits accidents que poden esdevenir majors en el sentit de que un element projectat amb la força del vent des d'una terrassa, un element elevat, doncs és un projectil que pot produir un dany important.
Uh-huh. Avui la situació comença... S'ha dit, no?, que a partir de la tarda serà quan més començarà a notar-se aquest primer temporal de la tardor. Demà és quan serà una mica més intens, no?
Sí, la intensitat l'esperem d'acord a la predicció del Servei Meteorològic de Catalunya per demà al matí i, per tant, doncs, l'episodi s'anirà intensificant al llarg de les hores amb aquest pic doncs, pel dia de demà, on la mala mar, estem acostumats a que sigui a l'Empordà, a totes les comarques del litoral de Girona, doncs en aquest cas demà el veurem afectant més a el que és la costa central de Barcelona, a la costa d'Aurora de Tarragona, on pot produir danys a les platges.
Uh-huh. Hi ha molta gent, senyor Delgado, que quan aprofita, sobretot on vivim, que tenim una sort brutal per poder anar a la platja durant tot l'any, hi ha gent que encara estan anant a la platja, tot i que s'ha acabat l'estiu, hi ha gent que hi va, però ja no hi ha les banderes.
Doncs molta precaució, és un apunt molt important que em feu, i és important doncs, recordar que no hi ha socorrista, que per tant no hi ha aquell element de prevenció que ens pot indicar amb el color de la bandera, com dèieu, que hi ha un element de risc, s'ha d'escamar la precaució. Demà, tant avui com demà, no és el millor dia, no, almenys no per banyar-se. No dic que no per anar a la platja, però no per banyar-se.
Clar, hem de tenir precaució. En cas de que passés alguna cosa o veiem alguna persona doncs, afectada per aquest primer temporal de la tardor o que s'ha quedat amb el cotxe aturat, què s'ha de fer? On s'ha de trucar?
El telèfon d'emergència 112, sempre, el telèfon d'emergències, per notificar que estem patint aquesta emergència o que ens sembla que algú està patint. És preferible rebre dues trucades del mateix incident que no rebre cap. Per tant, aquesta col·laboració sempre és necessària.
Aquest número de telèfon sempre està operatiu? Sempre hi ha cobertura? Hi ha gent que diu, si estic amb el mòbil i no d'allò, el 112 en té cobertura?
Sempre. La possibilitat de trucar al 112, fins i tot sense cobertura de la pròpia companyia, sempre existeix. Sempre que hi hagi cobertura d'alguna companyia, hi ha la possibilitat de trucar al 112. I recordem doncs, que des del 112 s'han identificat en les zones de muntanya, on pot haver-hi més dificultat de cobertura, punts identificats físicament en punts on hi ha cobertura per trucar al 112.
Uh-huh. Perfecte, doncs que ho tingueu ben clar i sobretot qualsevol informació que demaneu, vostès el servei, bueno, perdó, Protecció Civil en tenen un Twitter, estan a les xarxes i qualsevol cosa, mirar el mapa meteorològic abans de sortir de casa i sobretot extremar la precaució, recordem, amb mobilitat, activitats a l'aire lliure i sobretot això que demanen vostès, allunyar-se del front marítim i de zones inundables, perquè demà és quan s'espera o s'endureix aquest temporal.
Això mateix.
Senyor Delgado, director de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, moltes gràcies, com sempre, per haver atès la trucada i gràcies per la tasca que fan vostès per tenir cura dels altres. Gràcies.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies. Bueno, ja ho sabeu, eh? Diuen que a partir de demà, dimecres, s'endureix el temporal. Atenció, perquè els xàfecs diuen que podrien acumular més de 100 litres a 24 hores en diverses poblacions i que les onades podrien superar els 2,5 metres, sobretot a l'Empordà. I tornem a repetir que sempre va bé. Des de Protecció Civil ens recorden extremar la precaució en la mobilitat, a les activitats a l'aire lliure i, sobretot, allunyar-nos del front marítim i de dues d'aquestes zones inundables. Ja ens ha dit el senyor Delgado, el subdirector de Protecció Civil, que una vida no val la pena per fer una fotografia, eh? Tot i que la fotografia ja sabem que ens impacten i ens agraden, però, sobretot, precaució. I, atenció, plegar tendalls i retirar elements de les terrasses o façanes que puguin caure o volar. Això és el que ens diuen des de Protecció Civil i sempre al telèfon al 112, operatiu allà on t'estiguis. @elmaticope, si tens algun dubte, algun tema que vols que tractem en aquest programa, doncs és molt fàcil, es poses en contacte amb nosaltres i nosaltres doncs et direm alguna cosa. Ara no marxis, que fem una visita ràpida i tornem aquí al Maticope.
¿Sabes qué es lo que nos mueve en COPE?
Estamos con una ultimísima hora.
Seguramente no hay mejor noticia posible.
Y tenemos también una última hora en
tu información.
En cualquier momento podía saltar la noticia y ha saltado.
Y tenemos una última hora.
Y una última hora más que nos lleva hasta París.
COPE, porque hay noticias. Estar informado.
Aquí estem al matí, COPE, Catalunya i Andorra. Avui de nou volem tornar a saludar i parlar amb la Vanessa Fernández, que és advocada i presidenta d'APREDEF, i el Jordi Pont, que és assessor d'APREDEF. Com esteu? Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Fem una mica de memòria i recordem als oients, Vanessa, què és APREDEF?
APREDEF és una associació per defensa dels afectats per productes financers del risc. Aquesta associació la vam formar ara fa 3 anys i va estar constituïda precisament per ajudar tota aquella gent que volia recuperar els estalvis que havia dipositat en diferents productes, no? Els més coneguts, les preferents, obligacions subordinades, i posteriorment doncs, s'han conegut les accions bànquies, quotes participatives, Valor Santander, entre d'altres. Uh-huh. Inclús també a APREDEF el que fa és ajudar a treure de les hipoteques les anomenades clàusules sol i també pues, intentar ajudar a totes aquelles persones que tenen la seva hipoteca referenciada al IRPH, entre d'altres productes, eh?
Uh-huh. Els procediments judicials que seguiu des de APREDEF a les persones que són socis surten bé de preu, són econòmics? Això és important.
Sí, precisament per la problemàtica que ens hem trobat amb aquests temes, moltes persones es veuen abocades a anar a un procediment judicial per recuperar aquests estalvis. Aleshores, el que fa i el servei que ofereix a APREDEF és donar la possibilitat a totes aquelles persones que es veuen obligades a reclamar judicialment que ho facin a un cost molt econòmic. Per què? Doncs perquè tenim convenis de col·laboració amb professionals del dret que ens permeten donar una solució a aquestes persones afectades.
Jordi, 800 socis, heu presentat més de 450 demandes judicials amb un èxit que crec que està pel al voltant del 97%, però quins són, a part d'aquests, quins són els beneficis que té ser soci de Predef?
Bueno, a part de lo que has dit tu, molt ben dit, de només per formar part de l'associació ja disposes de 3 anys d'assessorament bancari gratuït. Aquest assessorament, bueno, és la finalitat d'aquest assessorament és evitar que es contractin productes bancaris que no siguin adients al perfil del client i que puguen comportar la pèrdua del capital invertit, com tanta gent ha passat, val? A més, en el cas de que es tingui un problema bancari dels mencionats abans, els que ha mencionat Vanessa abans, aprendem oferir la possibilitat de començar una negociació amb l'entitat bancària i en el cas de que calgui un procediment judicial d'una forma molt econòmica per recuperar els seus diners, val? A més, cal remarcar que aquest any és el tercer aniversari de Predef i volem celebrar a més els socis que ja són socis nostres i que porten 3 anys amb nosaltres, i el que oferim són una sèrie de consultes gratuïtes, com són consultes gratuïtes en temes jurídics com dret matrimonial, dret laboral, dret civil immobiliari, dret successori, dret de noves tecnologies, i a més de gaudir d'un 10% de descompte amb la contractació de serveis jurídics i d'assessorament en matèria de consum.
Molt bé, Jordi. Com podem contactar i també com ens podem fer socis de Predef?
Sí, és molt fàcil. La Predef disposa d'oficines on pot anar la gent, es pot personar a les nostres oficines de la Ciutat de la Justícia de l'Hospital de Llobregat, a Mataró, a Vic i a Calella, on atenem els nostres socis presencialment, i també disposem d'oficines al COI a Madrid, una mica per extendre també l'associació a altres parts d'Espanya. I bé, bueno, poden trucar al 93-281-1140 o enviar un mail a info@predef per demanar una cita gratuïta amb els nostres assessors.
Molt bé, doncs jo crec que insistir en el telèfon, si us voleu fer socis de Predef o voleu presencialment doncs conèixer a Predef, com deies tu, esteu a la Ciutat de la Justícia, Hospitalet, a Mataró, a Vic, a Calella, també esteu al COI i Madrid, i el telèfon 93-281-1140 93-281-1140, i allò de la pàgina web, les 3 dobles ves a predef.com. Jordi, gràcies. Vanessa, moltes gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies.
Com sempre, informant i assessorant. Ja saps que esta és una ràdio privada, però de servei públic. Montserrat, arriba a la una les notícies i jo tinc ganes de saber si realment a partir de dijous vinent ja no podem portar el cotxe, el nen o la nena a la cadireta al costat del conductor. S'ha acabat?
Doncs s'ha acabat, s'ha acabat. A partir d'ara, les cadiretes no podran anar al costat del conductor.
Darrere.
Parlarem amb Mario Arnaldo, que és el president d'Automobilistes Europeus Associats, aviam què en pensa, i avui anirem de viatge virtual, Collado, perquè parlarem amb la Maria Muro, que és la directora general de Turisme de la Generalitat.
Que li preguntarem quan s'han gastat de mitjana els turistes que han vingut a Catalunya aquest estiu, i crec que ens dirà que una mitjana històrica. S'han gastat el que no s'havíem gastat mai.
Home, diuen que entre 110 i 120 euros per persona i dia.
I dia.
Tela, eh?
Que això és, són molts dinerets.
Vols
si,
diners.
Si és un mes el que han estat aquí. O 15 dies, ja veurem. Ara sí, actualitat, notícies.
La una a les 12 en Canàries.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
SEAT equipó 700.000 coches con software trucado para falsear los datos de las emisiones contaminantes. Joaquín Bismanos.
La cifra la acaba de facilitar SEAT. Lo que no concreta es en qué mercado se vendieron esos vehículos que equipó con motores trucados y cuáles son los modelos afectados. Los 700.000 coches que ha comercializado la filial española suponen el 6,3% de los 11 millones manipulados por el grupo alemán en todo el mundo. Son menos que los Volkswagen, los Audi, los Skoda. Esta misma mañana el consorcio ha paralizado la venta de 3.320 turismos en nuestro país.
Ese escándalo de Volkswagen ha llevado al Ministerio de Industria a plantearse la retirada de las ayudas a las marcas del grupo. Álvaro Cotarenc.
Lo primero que quiere hacer el gobierno es analizar la información que pidió el ministro Soria, pero una vez analizada, el secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, no descarta pedir la devolución de ayudas y subvenciones recibidas por las marcas afectadas.
En función del alcance se tomarán las medidas pertinentes para que, en el caso de que se hayan recibido algún tipo de subvención que no correspondieran porque no cumplía con los requisitos medioambientales necesarios para ello, se procedería a la reclamación de las ayudas.
Lo que no se plantea industria por ahora es prohibir la venta a las marcas afectadas, como han hecho otros países. Si se les exigirá, dice Nadal, medidas correctoras para que se restaure la confianza entre los consumidores.
El presidente del gobierno ha inaugurado hoy el AVE Madrid-León, cuya puesta en marcha va a comenzar mañana. Mariano Rajoy ha resaltado la importancia de esa nueva línea de alta velocidad, al tiempo que ha hecho un anuncio para el sector de la minería. María Daván.
Así es, Mariano Rajoy anunciaba la creación de un grupo de trabajo para estudiar el problema de las comarcas mineras. Lo hacía después de destacar la importancia de la alta velocidad que hoy se inaugura como elemento cohesionador y de creación de empleo.
Porque si León queda hoy más y mejor comunicada con Palencia, Valladolid, Segovia o Madrid, las múltiples posibilidades que ofrece esta línea permiten la conexión con Asturias, Cantabria y el País Vasco, sirviendo así a un público potencial de 11 millones de personas.
Para Rajoy, esta obra proyecta además una imagen innovadora y vanguardista de nuestro país.
Y finalmente, el Congreso no va a sancionar al diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, que rompió varias páginas de la Constitución en el hemiciclo. La Cámara Baja se limita a amonestarle. Hasta allí nos vamos, Ricardo Rodríguez.
Eso es, no hay de momento sanción a Sabino Cuadra. La mesa del Congreso ha resuelto la intervención de Jesús Posada para que se reúna con el parlamentario de Amaiur y le inste a pedir disculpas en público por su ofensa. El presidente se dice satisfecho.
Yo me siento respaldado y, por supuesto, voy a ponerlo en marcha. Lo importante es que ha habido una ofensa y yo pretendo que se repare esa ofensa al pleno del Congreso.
Ahora bien, el órgano de gobierno de la Cámara se reserva la posibilidad de adoptar medidas más severas. Al tiempo, insta a los grupos a buscar una fórmula de consenso para impedir que un hecho similar vuelva a ocurrir en el hemiciclo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Barça y Valencia buscan sus primeros tres puntos en la Liga de Campeones. Arantxa Rodríguez.
El Barcelona se mide al Bayer Leverkusen con la duda de cómo va a reestructurar Luis Enrique el equipo para paliar la baja de Leo Messi. Silvia Ortiz.
Podría apostar por Andrés Iniesta para sustituir a Messi. También puede cambiar de sistema y salir solo con dos delanteros, Luis Suárez y Neymar. Hay muchas combinaciones posibles con Mascherano de medio centro o incluso con Dani Alves de interior. Luis Enrique esconde sus cartas. Hoy ha dado la convocatoria donde vuelve Jordi Alba recuperado de las molestias cervicales. Todavía no entra en la lista Claudio Bravo y también es baja Adriano por molestias en el muslo izquierdo.
Y el Lyon, el Valencia busca una victoria ante el Olympique que tranquilice el ambiente. Enviado especial, Hugo Ballester.
Para ello, Nuno volverá al 4-3-3, cambiando el sistema. Abdenur formará pareja con Mustafi en defensa. En el centro del campo, Jaifo acompañará a Enzo Pérez y Dani Parejo. Y arriba, Feguli, Pablo Piatti y Negredo buscarán el gol. Esta mañana, paseo y estiramientos con 15 grados de temperatura. Cielos despejados, se prevé el lleno en el estadio de Gerland. No quedan entradas a la venta.
El Real Madrid está viajando a Suecia sin recuperar a ninguno de los lesionados. El Atlético de Madrid sin novedades en la lista de convocados para enfrentarse al Benfica. Y el Sevilla ya está en Turín con 9 bajas. Los últimos en caer, Vitolo y Fernando Llorente.
Gracias, Arantxa. 1:04, una hora antes en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Hacia dónde va España?
Vamos a ganar las elecciones al Partido Popular.
Y votar al Partido Socialista es ganar a la derecha. Es ganar
¿y el PP? ¿Ganará Rajoy las próximas elecciones?
Yo creo que esa autocrítica la tenemos que hacer y si no la
este
hacemos,
jueves pues, a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Juancar, no te quedes a medias, sé Juan Carlos. Si tienes dos, disfruta los dos. Y si te quedas a medias, que sea en el precio y no en el disfrute. Atrevívete con dos. Con el nuevo 8 ruedas de Berti, pagas la mitad por el seguro de tu segundo coche. Berti.es, seguros para gente despierta.
COPE Cataluña y Andorra.
Això continua sent el Matí COPE Catalunya i Andorra fins a les dues i ara t'expliquem, et portem l'actualitat, l'última hora aquí a casa nostra. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Dimarts amb ambient ja de tardor, cel tapat, plogims més freqüents aquesta tarda, temperatures a la baixa, 22 graus a Lleida, 21 a Tarragona, 18 a Barcelona i Gironi, 14 a Andorra la Vella. Transport públic, tranquil·litat, xarxa viària, un punt negre, un carril tallat a l'autopista P7, direcció Girona, concretament a Mollet del Vallès, degut a un accident que s'ha produït fa molts pocs instants. Ja que parlem de xarxa viària, us explico que SEAT ha informat avui que ha equipat un total de 700.000 vehicles amb els motors dièsel EA189 que incorporen el programari dissenyat per manipular les emissions de gasos contaminants, fet que suposa un 6,3% dels 11 milions de cotxes afectats de tot el grup Volkswagen, segons ha dit aquest matí l'empresa automobilística espanyola. I anem a Girona, ja que la Diputació d'aquesta província subvenciona activitats perquè 40.000 alumnes coneguin el patrimoni natural i cultural de les comarques gironines. Els estudiants de primària i secundària poden aprendre a fer foc com el neolític o conèixer els volcans per dins.
Moltíssimes gràcies, però fer foc és més fàcil amb un llumín o amb un fòfor, com diria Carlos Herrera.
Home, això és molt senzill, home.
Gràcies, Carles. Adéu. Twitter, @elmaticopemonse.
Bueno, doncs recorda que avui hem començat el programa parlant de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya crida a declarar el president Artur Mas. Serà l'octubre, coincidint amb el 70 35 anys de l'afusellament de Companys. Recordem, a més, que el president ara ho té una mica malament, però han fet un hashtag que es diu Tots amb el president, perquè hi ha molta gent que li vol donar suport. Ja sabrem què és el que passa aquest dia d'octubre, que serà quan declari. A banda d'això, s'està parlant, atenció, del Dia Mundial del Cor. Avui ens hem fet ressò també en el programa molta cura les dones, perquè la manera de... els símptomes de les dones pot ser diferent en els dels homes. S'està parlant també de Companys, ja ho he dit abans, amb el tema relacionat amb el dia que ha de declarar el senyor Mas, que serà a l'octubre. Paul Walker, l'actor que va morir amb un accident de cotxe, la seva filla ha demandat al fabricant de l'automòbil per la mort del seu pare. Veiem com queda la història. Després, els Oscars de Hollywood. Ja tenim pel·lícula, la que representarà Espanya. És una pel·lícula tota en euskera i és L'Oreac. És la candidata als Oscars. Hi ha molta gent contenta per aquest fet. Arroba el Matí Cope, el Twitter del programa. Recordar que avui és el dia de Sant Miquel i que hem de felicitar a tots els Miquels i els...
Gabriels.
Gabriels.
Sí, i, i Gabrieles, i Miqueles.
Moltes
i
felicitats. Micaeles. Exacte.
Hay una epidemia de dolor ajeno en nuestro país. Necesitamos encontrar a todos los afectados para ponerlos en tratamiento urgente. Si tú eres uno de ellos, grita. Muestra el dolor que te produce saber que hay millones de personas que no tienen acceso a los medicamentos. Firma el manifiesto contra el dolor ajeno y hazte oír. Pastillas contra el dolor ajeno. Tú las tomas, otros se curan. De venta en las farmacias por solo un euro.
Con la colaboración de COPE.
Llegaron los minutos del Bufete Rojas. Saludamos a la letrada, la abogada Marielba Rojas. ¿Cómo estás, Marielba? Buenos días.
Muy bien, Pepe. Buenos días.
Vamos rápidamente al tema, a vuestra especialidad. En este caso, los testamentos. ¿Qué es un testamento? Vamos a ver.
Bueno, pues un testamento es un documento en el que designo a uno o más herederos para que reciban mis propiedades o paguen mis deudas cuando yo fallezca.
Está claro. ¿Pero para qué sirve hacer testamento?
Uy, un testamento sirve para muchas cosas. Mira, te voy a poner algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, repartir mis propiedades. O si solo tengo una, puedo dejar instrucciones de cómo hacer el reparto. Si yo reparto en mi testamento, mis herederos ya no tendrán que discutir por esto. También sirve, por ejemplo, para poner condiciones al heredero. Estoy pensando ahora en otro ejemplo. Si tengo una mascota y quiero asegurarme que la cuiden, puedo dejar dinero o una propiedad a una persona con la condición de que cuide de mi mascota.
Muy bien.
También podría nombrar en mi testamento a un administrador de la herencia que deje a mis hijos menores, incluso a mis hijos incapacitados. Por cierto, las parejas separadas o divorciadas deben hacer testamento. Es imprescindible que hagan testamento. Es imprescindible nombrar a un administrador en el testamento de estas personas, porque si no lo hacen, acabará administrando la herencia de los hijos la expareja.
¿Y en los testamentos que hacéis en el despacho tenéis en cuenta todo esto?
Por supuesto, siempre ayudamos a hacer el reparto.
Bueno, pues si queréis algún buen consejo, llamad a Marielba Rojas, al Bufete Rojas, al teléfono 93-246-6096. El Bufete Rojas está en la calle Caspe, 37, segundo tercera, en Barcelona. Te recuerdo el teléfono del Bufete Rojas, 93-246-6096. Y en internet, www.bufeterojas.com. Rojas.es. Marielba, gracias.
Gracias a ti, Pepe.
A partir del próximo 1 de octubre, los niños no podrán viajar en el asiento delantero del vehículo. Esta es la fecha en la que entra en vigor el Real Decreto por el que se modifica el Reglamento General de Circulación en lo que se refiere a cinturones de seguridad y también sistemas de retención infantil homologados. Vamos a hablar con Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados. Señor Arnaldo, buenas tardes. ¿Algo nuevo, algo que ha sorprendido o algo que ya se esperaba? Aunque tenemos que decir que hay alguna excepción muy concreta, ¿no?, en este texto regulatorio.
Sí. Hay unas excepciones. En primer lugar, la Dirección General de Tráfico, pues lo que ha hecho ha sido una interpretación de la directiva comunitaria sobre el uso de los cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil, y ha hecho una interpretación, digo interpretación porque quizá la norma europea no es tan drástica y no dice lo que luego se ha trasladado a la norma española, en el sentido de que no prohíbe expresamente el que un niño con un sistema de retención infantil pueda ir en el asiento del copiloto. Lo que dice es que no pueden circular en el asiento del copiloto si no lleva sistema de retención infantil. Pero en cualquier caso, la norma española, la Dirección General de Tráfico, pues ha hecho una interpretación en el sentido de querer transmitir a la opinión pública el que, mire, un niño que vaya atrás,
sí.
¿Vale? Y la excepción o las excepciones es el que se trate de un vehículo de biplaza, que no disponga de asientos traseros, cuando todos los asientos traseros están ya ocupados por menores, no caben ya más sistemas de retención infantil. Por ejemplo, hay vehículos que incluso en un vehículo de 5 plazas, en la parte de atrás, no caben 3 sistemas de retención infantil, cabrían solamente 2, ¿no? Porque es que no caben más, aunque el sistema de anclajes, los cinturones de seguridad sean para 3, pero no caben por las dimensiones. Y el último supuesto es cuando no sea posible instalar en dichos asientos sistemas de retención infantil. Yo quiero recordar que en España, en este momento, que tenemos desgraciadamente un parque de automóvil muy viejo, existen en este momento 2,5 millones de vehículos dados de alta en tráfico matriculados antes del año 92, que fue a partir de la fecha en que se obligó ya los vehículos de nueva matriculación incorporaban cinturones de seguridad traseros en los asientos traseros. ¿Y qué ocurre? Que tenemos aproximadamente el 10% del parque de turismos que no disponen de asientos traseros, donde si no hay cinturones de seguridad en los asientos traseros, pues no se puede colocar sistemas de retención infantil. Por tanto, podría ser otro supuesto también en los vehículos más viejos que había. Pero en cualquier caso, lo que se trata es de transmitir varios mensajes. Primero, siempre que sea posible, vayan protegidos, está más protegido en el asiento trasero. Hay veces que hay algunos padres, algunas madres que dicen, bueno, pero es que es tan pequeño que yo antes le veía estando en el copiloto y ahora me va a producir distracción. Bueno, aunque sea su hijo esté en el asiento trasero, por favor, es importantísimo que mantenga la atención en la carretera.
Está claro.
Y que, porque está en juego la seguridad y la de su hijo, ¿no? Entonces, eso es importante. Y otra cosa también importante transmitir, que a través de esta norma, es que se vayan cambiando los sistemas de retención infantil, adaptándolo al desarrollo del niño a través de del tamaño y el peso, más que de la edad, del tamaño del peso, en el sentido de que hay varios grupos que son más aconsejables o no. Cuando el bebé es apenas, no puede tenerse el cuello, pues tiene que ir con un sistema a contramarcha de la circulación, precisamente para que en caso de un frenazo pues no tenga que hacer un esfuerzo enorme que pueda partir del cuello.
Ahí sí, perdone que le pregunte, ¿ahí sillas homologadas para estos pequeños o cómo?
Sin duda, hay varios grupos, hay varios grupos, y lo que también se pide es que se vea las instrucciones de cada uno de los fabricantes. A través de Internet existen información suficiente de distintos fabricantes de cuál es para su modelo de coche, cuál es el tipo de silla o de sistema de retención más adecuado. Por ejemplo, hay del grupo 0, que es hasta aproximadamente 10 kilos, pues serían los cucos de seguridad o la silla cesta contramarcha. Hay otro grupo que es el 0 plus o el 0 más, que es hasta 13, que son sillas cestas, pero también una silla cesta en contra. A partir de 9 a 18 kilos, pues pueden ser una silla en sentido de la marcha. De 15 a 25 kilos, el cojín elevador con respaldo, y a partir de 22, 36 kilos, un cojín elevador. Por tanto, hay que ver y hay que o elegir el sistema de retención infantil más adecuado al tamaño y al peso del vehículo, del niño. Y otra cosa, que es a partir de una altura de 1,35 aproximadamente del niño, pueden utilizar, con independencia de la edad, si el niño ya tiene más de 1,35, puede utilizar, en lugar de los sistemas de retención infantil, puede utilizar alternativamente los cinturones de seguridad de adulto. Pero es importante que quede bien ajustado tanto los sistemas de retención como los cinturones de seguridad, porque
si no, no sirven de nada.
No sirven de nada.
Claro. Tenemos que recordar que este uso de estos sistemas de seguridad reducen en un 75% las muertes en caso de accidente y en un 90% las lesiones.
Sin duda, y eso yo creo que son los elementos más importantes. Tanto el cinturón de seguridad como los sistemas complementarios son evidentes que son necesarios, primero para evitar, en caso de un frenazo, un lanzamiento. Cuanto mejor sujeto esté los pasajeros, reducirá reducirá la gravedad de los impactos, ¿no? Y desde luego el evitar que salgan lanzados o que pueda provocarse el efecto submarino. Por ejemplo, hay gente que lo lleva, que van un poco como tumbados en los asientos, y eso, en caso de un frenazo, pues puede uno desplazarse por debajo, que es lo que se llama el efecto submarino, o incluso puede crear lesiones, si hay holguras, si no están bien sujetos, el crear lesiones en los niños o en los pasajeros, ¿no?
Es súper importante, sobre todo por nuestra seguridad, aparte, sobre todo, de que la falta de instalación y la no utilización de estos cinturones de seguridad y estos sistemas RIT tendrán la consideración de infracción grave o muy grave.
Sí, pero lo más importante, y es verdad, estamos hablando, aparte de que el conductor es el responsable de que los menores usen los sistemas de retención infantil. Es el conductor el responsable, ¿eh? En el caso de un adulto que no se ponga el cinturón, será responsable ese adulto. Pero en el caso de niños, es el conductor, es el capitán de ese coche el que tiene la responsabilidad de lo que le ocurra. E incluso hay casos en los que se puede reducir la falta de la utilización de cinturones de seguridad o de los sistemas de retención, pueden hacer que, en el caso de indemnizaciones, se reduzcan esas indemnizaciones. Y yo recuerdo, si me permiten, porque creo que cada vez hay más sensibilidad, yo recuerdo una sentencia del Tribunal Supremo del año pasado que me llamó mucho la atención, porque se trataba de una sentencia que era dando la razón con respecto al régimen de visitas de unos padres que se habían separado, se habían divorciado, y entonces se había fijado en ese régimen de visitas la obligatoriedad de que el padre tenía, cada vez que quisiera ir a recoger a su hijo, tenía obligatoriamente que llevar en el coche el sistema de retención infantil adecuado. Si no, se podía negar el otro cónyuge a dárselo. Porque, fíjense hasta qué punto, porque muchas veces, a lo mejor en los padres separados, pues hombre, no tienes ese trato diario como te gustaría, como tenías antes, y dices, bueno, pues a lo mejor es que me voy a recogerle y se me ha olvidado el sistema de retención infantil. Bueno, pues que sepan que esto también hay cada vez mayor calado, porque es importante proteger, y yo creo que lo que está en juego, más que el miedo a la multa, que es lo que me gustaría, que no actuáramos los automovilistas de esta manera, sino por nuestra propia seguridad, y lo que más queremos, los más pequeños, ¿no?
Hay que decir que el año pasado murieron 14 niños menores de 12 años y que 84 resultaron heridos graves. De los primeros, dos no llevaban ningún sistema de retención, y de los lesionados, 9 tampoco lo hacían. Ojalá lleguemos a ese objetivo de tráfico, que es el objetivo de todos. Le agradezco muchísimo, Mariano Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, que haya estado con nosotros, como siempre, muy amable, y encantados de recibir estas explicaciones sobre este, que el jueves los niños ya con la sillita en los coches no podrán ir al lado del conductor, salvo esas excepciones de las que hablaba. Muchísimas gracias.
Un cordial saludo.
Igualmente, chao.
Juan Pablo Colmenarejo en COPE.
Estamos en la tercera hora de la linterna, arranca ya la reunión del equipo económico.
Juan Pablo Colmenarejo en la linterna.
Crece la economía española y los precios siguen a la baja.
5 horas de radio y un objetivo, tu información.
Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos, analizamos la actualidad con el
patrocinio. Y todo el deporte con Manolo Lama.
Y la reunión de Florentino, Ancelotti y los jugadores.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna, Manolo.
De lunes a viernes, a partir de las 7, Juan Pablo Colmenarejo te trae la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El emú o dromaeus es un ave estrucioniforme de la familia Dromaeidae. De gran tamaño y no voladores, pueden alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora. Los machos emiten sonidos de apareamiento que pueden escucharse a grandes distancias. Las hembras se caracterizan por sonidos más opacos, como golpes de tambor. Por eso, estudiar en la misma habitación que un emú no te ayudará a aprobar un solo examen. Las drogas, obviamente, tampoco.
¿Crees que las drogas te ayudan? FAD 900-16-15-15, FAD.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano juegan cada noche en COPE.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las
12. Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Doña Dolores, cuéntenos un secreto. Cuando Rafael le llama para decir que va a su casa, le dice: abuela, prepárame para comer, ¿qué?
Tortilla de camarones.
Tortilla de camarones, toma ya.
¿Y tú? ¿Juegas?
Comenzamos las eliminatorias de la segunda parte del cuadro del superreto de Pedro Martínez.
COPE. Estar informado.
cumple las 12. ¡Guay, qué golazo, Dios, qué golazo, sí!
En 1919, una mujer inglesa llamada Eglantine Jebb decidió fundar la organización Save the Children al constatar las terribles condiciones en las que vivían los niños y niñas en Europa tras la Primera Guerra Mundial. Hoy, casi un siglo después de su fundación, Save the Children se ha convertido en la más grande e importante organización internacional independiente que lucha por la defensa de los derechos de los niños, trabajando en 120 países del mundo.
Colabora con Save the Children. Llama al 902-013-224 o entra en savethechildren.es.
Save the Children, protegiendo a los niños desde 1919.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Seguimos en el Matí, COPE, Cataluña y Andorra. Si yo te hablo de menta acuática o te hablo del test de medición de histamina, seguramente que tú ya empiezas a recordar y a conocer, a reconocer de lo que te vamos a hablar. Estamos hablando de una forma, yo diría, diferente de perder peso, de dieta, de hacer dieta. Aquí está Susana Schroeder, que es farmacéutica, nutricionista, y te va a dar detalles de este método. Susana, buenos días.
Hola, buenos días.
Primera pregunta, ¿en qué consiste ese test de medición de la histamina exactamente?
Mira, en Menta Acuática realizamos dietas personalizadas para cada paciente. En aquellos pacientes que vienen y durante la entrevista nos comentan que ya han realizado varias dietas, que se han estancado en la pérdida de peso y que tienen además habitualmente molestias intestinales, les recomendamos que se hagan el test de medición de histamina.
Muy bien, ¿y en qué consiste ese test? A ver, cuéntanos.
Lo primero que se hace es, se recoge una muestra de sangre, se realiza un estudio de activación y sensibilización celular donde se miden diferentes parámetros, entre ellos la histamina. Luego se analiza cómo reaccionan una serie de alimentos que consumimos diariamente, como pueden ser la harina de trigo, la leche, huevo, etcétera. Y se ve si nuestras células reaccionan en exceso a estos alimentos. Una vez que tengamos el diagnóstico médico de los resultados, lo que vamos a hacer es realizar una dieta personalizada y excluyendo durante un tiempo estos alimentos.
Muy bien. ¿Y qué van a notar los pacientes que se han hecho ese test, el test de la histamina?
Pues mira, aproximadamente al cabo de 2 semanas empiezan a notar que se deshinchan y que pierden volumen y que junto con la dieta consiguen volver a bajar de peso.
Muy bien. ¿Y está orientado para qué tipo de pacientes?
Pues sobre todo para pacientes que han realizado dietas, que se han estancado y que ven que no consiguen bajar de peso.
Muy bien. Bueno, pues si has escuchado este mensaje y te acercas, ahora te diré la dirección, te acercas a Menta Acuática, durante esta semana te van a realizar, te harán un estudio exhaustivo y personalizado sin coste alguno. Y ánimo que vas a perder peso de verdad. Menta Acuática está en la calle Guitar, número 9 de Barcelona, al ladito de la estación de Sants, entre los trenes y los autobuses ahí en la estación de Sants. Y el teléfono, lo más recomendable que marque y pidas información, es el 93-315-6997, 93-315-6997. Susana, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pero si son de tu boca, también los quiero yo.
I amb aquest bon consell i amb aquesta música d'Alejandro Sanz ens apropem a 2:15, aquí al COPE Catalunya i Andorra. No marxeu perquè ara estarem informats de tot el que passa en un dia com avui. Per cert, molta precaució, ja sabeu que està activat el servei prealerta de protecció civil per aquestes fortes pluges. No marxeu, com dèiem, perquè ara notícies i després parlarem de la Champions, sí, que avui juga el Barça. Què passarà? Què deixarà de passar? Això ens ho expliquen els companys d'esports d'aquí una estona, aquí a COPE, Catalunya i Andorra.
Escapa de tu risa, quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, yo te invito a mi camino.
màxim golejador català de la història, excapità, guanyador de dues copes del rei, l'heroi més votat per l'afició. Diari La Grada t'ofereix l'extra de Raúl Tamudo. Aconsegueix l'extra i de regal emporta't un pin amb l'escut de l'Espanyol. Ja la venda al teu quiosc per només 4,95 €. Patrocinat per Ilumax Ahorro Energético i amb la col·laboració de Sòria Natural. Diari La Grada. La nostra força és La Grada.
Solucionar un problema de obesidad pasa por explicar, entender y aceptar las reglas del juego básicas que nos afectan a todos. Partiendo de la base que nadie puede comer lo que le da la gana, sin consecuencias, es imprescindible ayudar al paciente a entender por qué ha aumentado de peso con los años. Teniendo en cuenta que cada uno de nosotros tiene en su mano la llave que soluciona los problemas, nosotros solo te ayudamos a conseguirlo allanándote el camino. Ven a vernos y te ayudaremos.
Llama al 93-414-3631 y pide una visita informativa sin coste para ti. La doctora Torrejón te atenderá personalmente.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Ya sabe que el oro ha subido? No espere más y aproveche para vender o empeñar su oro. En Compro Oro Goya, hoy pagamos a 22 euros el gramo. Además, un regalo sorpresa. La plata la valoramos a 400 euros el kilo. Visítenos en Paseo San Juan 163, esquina Industria, o llámenos al 934-760437. Valoración sin compromiso. Le esperamos en Compro Oro Goya, Paseo San Juan, esquina Industria.
Señorita, ¿me concede este baile?
Sí, claro. Cuando suene un bolero.
¿Y el bolero sonó? Porque Sala Tango te ofrece la mejor variedad musical en bailes de salón. Cha-cha-cha, tango, paso doble, vals, swing, merengue, salsa, bachata, rock, cumbia. Todos los miércoles, jueves y domingos, Orquesta Millennium. Viernes, sábados, Gran Palas. Ven a bailar con nosotros. Encuéntranos en calle Diputación 94 o en saladefiestatango.com.
Línea 1, Metro Rocafort.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, Cadena COPE, Tiempo de Juego, Cadena COPE, González Castaño, Castaño González.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
El de la cadena, COPE.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Benzema chuta.
Pepe Domingo Castaño es Tiempo de Juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a seguir hablando de Cataluña, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad haya citado a Artur Mas a declarar como imputado por la consulta independentista del pasado 9 de noviembre. Desde Convergencia Democrática creen que todo es una persecución política. Y desde Esquerra, portavoz en el Congreso, Joan Tardà, ha sido más contundente.
Si creen que intentando acojonar a la ciudadanía catalana se van a salir con la suya, es tratarnos a nosotros de inmaduros, y somos una sociedad tan madura como la española.
El gobierno, por su parte, les pide a los independentistas catalanes respeto a las decisiones judiciales. Y las palabras de Aznar tras esas elecciones en Cataluña, considerando que han dejado al Partido Popular en el peor escenario posible y señalando la debilidad del partido en el gobierno, siguen provocando reacciones encontradas dentro del PP. Por ejemplo, a la vicepresidenta del gobierno, a Soraya Sáez de Santa María, no le han gustado mucho las palabras de Aznar. Otros, como el ministro de Justicia, le decía hoy a Herrera, aquí en COPE, que hay que tener en cuenta la opinión del presidente de honor del Partido Popular.
Creo que cada uno en el partido puede dar su opinión de acuerdo con su experiencia, pero creo que es momento de trabajar y de construir.
El presidente de honor del Partido Popular tiene también, primero, una legitimidad personal, y su opinión es para tenerla muy en cuenta.
Otro de los lugares donde vamos a centrar la atención del mediodía COPE es en los juzgados de Santiago de Compostela, donde ha comenzado el juicio por el asesinato de la pequeña Asunta con la elección del jurado. Allí está nuestra compañera de Santiago, Patricia Iglesias.
Casi
24 horas se prolonga ya esa selección de los 9 titulares y 2 suplentes del jurado que decidirán sobre la inocencia o culpabilidad de Alfonso Basterra y Rosario Porto. Los acusados no asisten a esta primera sesión del juicio. A partir de mañana sí que serán trasladados a este juzgado desde la cárcel de Teixeiro, en A Coruña, donde llevan 2 años en prisión preventiva.
Y el juez ha admitido a trámite la denuncia del anterior gobierno extremeño de José Antonio Monago contra los cursos de formación para ocupados. Más datos, COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
El alto tribunal extremeño continúa con la investigación de esta denuncia por un presunto fraude en los cursos de formación para ocupados en las que están implicados UGT, Comisiones Obreras, la patronal y CEPES. Fraude detectado tras una auditoría del anterior gobierno extremeño y que podría superar los 3 millones de euros solo en la convocatoria de 2011. Aurelio Blanco es el fiscal superior de Justicia de Extremadura.
Sí, está siendo investigado, sí. No lo puedo decir más. Simplemente que se está investigando y que estamos solicitando la documentación y realizando las actuaciones precisas.
En el PSOE respetan la decisión de la justicia y esperan que cuanto antes se llegue al final de este asunto.
Todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, hoy con Eva Galvache.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE Cataluña y Andorra.
El matí continua a través de les emissores COPE Catalunya i Andorra fins a les 2 i ara amb les notícies més pròximes. Carles Osada, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Ambient de tardor arreu de Catalunya, cel tapat, plogims, temperatures una mica més baixes, ja de tardor les temperatures, 22 graus a Lleida, 21 a Tarragona, 18 a Barcelona i Girona i 14 a Andorra la Vella. Transport públic, cap problema, xarxa viària. Teníem una petita problemàtica a l'AP7 a Mollet del Vallès, ja s'ha resolt, hi ha circulació normal arreu de la xarxa viària. Us parlo dels metges de Catalunya, el secretari general de Metges de Catalunya, Francesc Duc, ha advertit dels perills d'una medicina low cost i sense metges amb l'eventual aplicació del projecte de Reial Decret sobre la prescripció infermera que ha aprovat el març el Consell Interterritorial de Salut i que preveu aprovar pròximament el Consell de Ministres. És a dir, que les infermeres podran també receptar medicaments. I anem fins a les comarques de Girona. Les 23 càmeres de videovigilància de Platja d'Aro, Baix Empordà, ajuden a reduir fins a un 16% els robatoris en habitatges. Durant l'estiu, la policia local ha intensificat la lluita contra el consum de drogues i també ha interposat 190 denúncies.
Senyor Osada, moltes gràcies. Més notícies ja a l'informatiu migdia a les 2:10. Montserrat, com estan els tuits del Liceo de Nabucco? Van arribant?
Sí, sí, la gent que vol anar ens està enviant missatges, @elmaticope. Recordeu que heu d'enviar @elmaticope, Liceu Nabucco, si voleu participar en el sorteig d'aquestes entrades per anar...
Trabucco no, eh?
El dia... No. Trabucos ja vam tenir en aquest programa fa poc, des del Castillo que vés fer el programa.
Sí, el Dia Mundial del Turisme, estàvem fent el programa i els trabucaires,
sí,
patapum,
sí,
patapum.
Bueno, doncs, con Trabucco, sin Trabucco, Nabucco, és les entrades que estem sortejant a través del Twitter. Hi ha molta gent que truca per telèfon, ho sento molt, però no és per telèfon el sorteig, és a través del Twitter. Obriu un perfil de Twitter, si no costa res, molt fàcil. Bueno,
molt divertit.
El nom propi del dia, òbviament, és el d'Artur Mas, president de la Generalitat, en funcions, perquè sí. Encara hem d'esperar que diguin el nom del nou president, però Artur Mas ha estat cridat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a declarar el mes d'octubre i resulta que coincideix el mateix dia del 75 aniversari d'afusellament de Companys i hi ha molta gent que està fent... Bueno,
i això s'ha liat, a Twitter s'ha liat.
Sí, s'ha liat una bastant gran. El que està clar és que hi ha molta gent que opina sobre el que farà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, cridar a declarar Artur Mas, i hi ha polítics que estan d'acord i diu que, mira, que la justícia és igual per a tots i que la toca amb ell i aviam què és el que passa. Bueno, a banda d'això que ens preocupa i molt, s'està parlant de... Tu te'n recordes qui era la senyora del Leño a Twin Peaks?
La senyora del Leño,
sí,
a Twin Peaks?
Sí, sortia tots els capítols amb un això de leña, unos palos de leña.
Ara no me'n recordo.
Bueno, doncs ha mort als 71 anys i se le llama la mujer del Leño, d'aquesta sèrie de Twin Peaks, doncs ha mort als 71 anys.
Jo me recordo molt del policia, que és un dels actors, doncs, que sempre doncs, ha treballat amb el director de Twin Peaks.
I després la Laura Palmer.
La Laura Palmer, efectivament. Que...
Pues la del Leño també era molt...
La senyora del Leño no me'n recordo.
Després t'enviaré una fotografia.
Enviem
bueno,
una foto.
S'està parlant també de l'actor Paul Walker, recordem que va morir en un accident de trànsit, doncs la seva filla està demandant al fabricant d'aquest vehicle per la mort del seu pare. Després, si parlem dels Oscars de Hollywood, la pel·lícula en euskera L'Oreà, que és la candidata a representar Espanya als Oscars, una notícia també que està donant moltíssim a parlar. I Miquel, felicitats als Miquels, Miqueles, i també als
Gabriels
i Gabrieles.
I Micaeles, no?
Sí.
I Miquelets.
Sí.
Molt bé, Montserrat, ara esports. Esports Copa Catalunya d'Andorra. El senyor Gil ja està preparadet. M'imagino que també estàs pendent, José Luis, d'algun Twitter referit al Barça de Champions, no?
Més que res, d'alguna última hora que pugui passar i que valgui la pena de portar-la a aquesta secció. Mire, de manera immediata, així, no se bote pronto, Collado, vols anar al Barça? Bueno, voldries anar al Barça a Bayer Leverkusen?
Oh, i tant que sí, doncs encantat, mira, de la vida.
facebook.com/esportscopecatalunya o al Twitter @esportscope.
El partit quan és?
El partit és aquesta nit.
Aquesta nit a quina hora?
Aquesta nit a l'hora habitual de Champions.
I encara estic a temps de participar?
3 quarts de 9. Estàs a temps fins a les 3 de la tarda, que tanquem la bústia, i amb totes les respostes que hem recollit, doncs els internautes, els copenautes, entraran en aquest sorteig de l'entrada doble pel Barça Bayer Leverkusen. Avui preguntem qui ha de jugar en lloc de Leo Messi, que suposo que és el que t'estàs preguntant. Bueno, tu, i potser tu ho tens clar.
Jo sí, un 4-4-2.
Suárez
i Neymar.
Suárez i Neymar en punta.
Sí, sí.
Ah, bueno, és una opció, és una opció. És una opció. Aviam, opcions n'hi ha moltes. Bueno, moltes.
Munir, Iniesta,
Dani Alves. N'hi ha vàries. Bàsicament aquestes, L'opció raonable. No toquem a l'esquema, no toquem al sistema tàctic, posem Munir, que Munir faci de Neymar i que Neymar faci de Messi.
Difícil, Difícil, això. Que
bueno,
facin de...
la raonable, Després n'hi hauria la solució de manual, que seria, d'altres tècnics del Barça ho han fet abans, pujar Iniesta a la davantera i fer el mateix sistema, 4-3-3, amb Iniesta acompanyant a la punta d'atac a Neymar i Luis Suárez, i que Iniesta fes aquestes diagonals cap a dintre, que poguessin una mica trencar la defensa del Bayer Leverkusen. I n'hi hauria la solució agosarada. Quina seria la solució agosarada?
Alves.
Sergi Roberto de lateral, correcte, i que Alves jugués d'interior o fins i tot d'extrem, intentant trencar per la banda dreta, i posant pilotes a Suárez, sobretot, en aquest cas, o a Neymar, jugant una mica més en curt. Aquest és el dilema que té Luis Enrique i que intentarem una mica explicar o aprofundir o analitzar una mica més a l'edició d'avui d'Esports Cope. Mentretant, el gran absent, Leo Messi, aquestes 7 setmanes que ha d'estar de baixa al davanter argentí per aquesta lesió als lligaments del genoll. A nit, al partido de les 12, teníem el doctor Donato Villani, un dels metges de la AFA, que ens oferia la perspectiva de la lesió del davanter des de l'altra banda de l'oceà.
No, esto lo va a manejar seguramente el Barcelona, pero en estos días todavía es muy, muy, muy rápido hablar de cuánto tiempo, porque hay que dejar pasar unas 2 semanas para saber dónde estamos parados y ahí tener en cuenta cuál es el tiempo que nos va a demandar la rehabilitación del jugador. Esta es una lesión que habitualmente entre 6 y 8 semanas tendría que andar bien, pero tratándose de lío con la voluntad que le pone por estar y jugar, a lo mejor nos da una alegría y podrá estar antes.
Recordem el que explicava ahir Manolo Oliveros en aquesta sintonia, que Leo Messi s'ho prendrà amb tranquil·litat i bons aliments.
Però pel clàssic sí que estarà, no?
Si està al 100%, estarà. Si ell no se sent al 100%, no estaria en aquest clàssic del 21 de novembre, Real Madrid-Barça, al Santiago Bernabéu. No forçarà i no acceptarà pressions ni d'una banda ni de l'altra per tal de forçar una recuperació. Tot això on avui arriba a Barcelona, o visita Barcelona i el Camp Nou, el Bayer Leverkusen, un vell conegut del futbol europeu i que té també la seva intrahistòria. No és la primera vegada, evidentment, que s'enfronten Bayer Leverkusen i Futbol Club Barcelona. Un equip, l'alemany, que arriba sobretot amb el dubte de Hilbert i amb la presència a les seves files de Javier El Chicharito Hernández, el davanter mexicà, jugador cedit la passada temporada pel United al Real Madrid, ara a les files del Bayer Leverkusen, i que en la compareixença de premsa dels alemanys prèvia al partit d'avui no se n'alegrava, ni moltíssim menys de la lesió de Leo Messi, i no se'n refia de que el Barça noti en excés l'absència de Leo Messi. Pensa que es trobaran un bon Barça, estigui Messi o no estigui.
para ellos también es un reto el poder jugar sin él y que lo van a tratar de demostrar contra nosotros. Es el primer partido, entonces nosotros vamos a tratar de estar a la altura, como bien te lo digo, con todas las posibilidades. Tenemos que jugar como si estuviera él o no estuviera él. Nosotros nos vamos a enfocar al 100% en hacerlo de la mejor manera, sabiendo de las ideas y del estilo de juego que tiene el Barcelona.
Doncs anem a veure quin és el nivell que ofereix avui el Bayer Leverkusen. Recordem, el Barça que defensa el liderat del seu grup.
Ha mirat vostè el mapa meteorològic, ho dic perquè...
No, defensa no, mentida. El Barça no, va empatar al camp de la Roma.
És veritat.
No defensa el liderat del grup.
És veritat. Perdoni, li preguntava si ha mirat el mapa meteorològic perquè ja sap vostè que estem en prealerta per aquest temps, aquestes tempestes. Plourà o no a aquella hora?
Jo, l'última vegada que ho he mirat, molt tapat, molt ennuvolat, sí, però sense tempestes.
Bueno.
Que hi haurien tempestes... Aviam, és el clàssic servei meteorològic que tens al, sí, sí, al mòbil, que et van fent la predicció, i en principi la predicció, bueno, que feia el mòbil és aquesta. Cel ennuvolat, cel molt tapat, però la tempesta grossa arribaria demà, que em sembla que sí, és el mateix que està explicant el senyor Losada, aquest risc de temporal a Barcelona. Per cert,
sí,
més coses, en plana blaugrana.
Sí.
Es posa en marxa aquest sistema perquè els socis i seguidors blaugranes acompanyin a l'equip en els desplaçaments. Recordem, proper desplaçament del Barça, partit de Lliga, dissabte, al camp del Sevilla a les 4 de la tarda. Doncs atenció, jo us explico i valoreu vosaltres mateixos. L'oferta que fa el Barça als seus seguidors per acompanyar l'equip a Sevilla, en l'avió de l'equip. Avió anada i tornada. Preu pel soci, 145 euros. Preu pel penyista, 185 euros. Preu pel no soci, 265 euros. Surts divendres, tornes dissabte. L'avió de l'equip surt divendres a la tarda, torna dissabte després del partit. Si a més de l'avió vols hotel, pels socis 223 euros, no socis 343 euros, penyistes 263 euros, als quals cal afegir els 70 euros que et costa l'entrada tribuna alta sud del Sánchez Pizjuán per veure, acompanyant a l'equip, aquest Sevilla-Barça. Arribats a aquest punt, valoreu vosaltres mateixos.
Parlem de la psicosi de l'Espanyol, que està passant?
Li explico. Contra el Madrid, 6 gols. Contra el Depor, 3. Contra el Villarreal, altres 3. Contra la Real, es va guanyar, però es van guanyar encaixant 2 gols contra un rival en inferioritat numèrica. L'Espanyol només ha deixat la porteria a 0 en 2 partits, Getafe i València, els dos que ha acabat guanyant per la mínima, i porta 14 gols encaixats, massa gols, en els 6 partits oficials que ha disputat. Fins i tot, des de dins, tenen la percepció de que hi ha un tema psicològic que quan l'equip encaixa gol en contra s'ensorra i és pràcticament sinònim de derrota. Doncs bé, aprofitant que la plantilla de Sergio té jornada de festa en el dia d'avui, analitzarem si és veritat que hi ha aquesta psicosi defensiva a la zona de darrere del sistema de l'Espanyol, de l'alineació de l'Espanyol.
Escolti'm, i en bàsquet?
En bàsquet, tres fronts oberts. Un, es posa en marxa la pretemporada NBA. Pau Gasol a Chicago, Ricky Rubio a Minnesota, etcètera, etcètera. Els equips NBA, Lliga Professional Americana, es posen en marxa. I a més, sense deixar el territori americà, sentirem Anna Cruz, aquesta jugadora catalana que amb els Minnesota disputarà la final de la NBA femenina. En clau de bàsquet, també, notícia oficial de fa uns minuts, Lubos Barton, el jugador txec que va jugar al Barça en el seu moment i també al Joventut de Badalona, torna a Can Barça, però per jugar al Barça B, conjuntament amb Jaka Lako.
Molt bé, i la pregunta de...
Aquí, senyor.
La pregunta del dia, la pregunta del dia. La pregunta del dia.
Pregunta en clau blaugrana, qui ha de jugar en lloc de Leo Messi? Afanyeu-vos fins a les 3 de la tarda, bústia oberta, una entrada doble pel Barça Bayer Leverkusen. En clau periquita, repetim qüestió, continueu confiant en l'equip després de la derrota a Corunya, cap al cap de setmana, l'entrada doble en aquest cas per l'Espanyol Sporting de Gijón de dissabte.
Li puc fer una pregunta abans de marxar, senyor Gil?
Si la puc
respondre... Quan s'ha gastat aquest estiu vostè de vacances a nivell familiar? No m'ho digui, sí, ho saps? M'ho diràs?
A veure, aviam, clar, és que faig trampa.
Sí.
Perquè vamos a més a mantel i cuchillo.
Ja, bueno, en tot cas, vale? No vostè, sinó ara sabrem què s'han gastat el turisme internacional al mes d'agost a Catalunya.
Clar,
que s'han batut, batut rècords.
En aquest cas no sóc un paràmetre, no sóc un...
Molt bé, sí, perquè vostè és tot menys estranger. Gràcies. Montse, seguim.
Adeu.
Adeu.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, protagonistes, debats, informació.
L'entorn de Sergi Roberto ens diu a la Cope que no perilla la seva presència al primer partit de Lliga al Calderón, que el mateix Sergi Roberto ja espera entrenar amb normalitat dilluns o dimarts que ve i, per tant, està disponible per jugar contra l'Atlético dissabte, dia 12.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat. Al matí, COPE Catalunya i Andorra.
És difícil trobar bones notícies, però les trobem. I una d'aquestes notícies és que la despesa mitjana del turisme internacional al mes d'agost a Catalunya s'ha situat en 958 euros per turista, cosa que suposa, diu una enquesta que ens arriba des de Madrid, des del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, doncs un màxim històric. Nosaltres volem fer la valoració des d'aquí, des de casa nostra, i per això saludem a la directora general de Turisme de la Generalitat, la Màriam Muro. Senyora Muro, Màriam, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. És una bona notícia, no m'imagino aquesta?
Home, sí, la veritat és que és una bona notícia. Doncs ja portem uns anys, des que vam fer el Pla Estratègic de Turisme i el Pla de Màrqueting, treballant potser més amb uns termes de qualitat que de quantitat. És a dir, ja no tan important el tenir 1.000 o més o 1.000 menys turistes, sinó segmentar i trobar un turisme pues, que gasti més al nostre territori.
Mm-hmm. Un turisme que gasti més és un turisme més asiàtic i menys rus?
No, el turisme rus també gastava. El problema és que el turisme rus doncs, ha patit una davallada degut a la situació política del seu país. Sí que tenim una tipologia com és l'asiàtic, que també gasta, a l'americà. És un turisme que gasta i, per tant, aleshores, doncs, sí que és cert que també nosaltres estem treballant ja no només als mercats de proximitat, que també, però sí que portem ja 2 anys fent unes campanyes de promoció i amb apertura d'oficines i en un pla d'acció concrets a tot el que nosaltres per nosaltres són els mercats emergents.
Mm-hmm. Si parlem d'on va aquest turisme internacional arreu d'Espanya, Catalunya, que és el primer o el segon destí?
Bueno, jo crec que aquest turisme asiàtic-americà, jo crec que podria ser que Barcelona, concretament, uh-huh, pogués ser una de les primeres destinacions.
Uh-huh.
La veritat és que, a veure, Catalunya tira molt per lo que encara avui significa la capitalitat de Barcelona i tota la riquesa turística que té la ciutat. I nosaltres, el nostre treball i el que estem fent és intentar aprofitar aquest turisme, aquest element atractiu que té Barcelona per anar més enllà i mostrar tot el nostre territori.
Molt bé. Si tornem, Maria, en aquests 958 euros per turista durant el mes d'agost, això implica que s'han gastat per turista uns gairebé 105 euros diaris.
Sí.
Són molts diners, no?
Sí, però bueno, deixa això, és una mica el que nosaltres busquem i el que nosaltres valorem. Fixeu-vos que amb les dades, el turisme internacional, el que és l'arribada de turisme internacional del mes d'agost, ha baixat, uh-huh, és cert, va baixar un 3%, però la despesa només un 0,2% és res. O sigui, per nosaltres això és imperceptible. Uh-huh. Això que vol dir que els turistes han gastat més de mitjana per estada que l'any anterior. Uh-huh. I això per nosaltres és positiu.
Clar.
I al final, pues, a l'acumulat de l'any, pues, amb tota seguretat, jo crec que podrem anunciar un nou rècord de despesa, que al final, et diré, o sigui, nosaltres teníem un objectiu no de creixement de turismes internacionals per als 5 anys, sinó teníem de despesa mitjana, de despesa global, i això, aquests objectius del 15%, que són els que teníem fixat, els ja els hem assolit.
Molt bé. Estem encara tancant el mes de setembre, encara ens queden, doncs, avui estem a dia 29, ens queda un dia, dos dies, vull dir que encara no és moment de fer balanç, perquè vosaltres què feu, balanç global, quan acaba setembre, és
sí,
quan s'ha de fer balanç.
Sí.
Però serà positiu, m'imagino,
sí,
aquest
sí,
any,
sí,
no?
A veure, la veritat és que estem davant una bona temporada. una bona temporada que no només ha estat el número 1 de turistes, sinó el tema de la despesa, màxima rècord de pernoctacions hoteleres, i el que és important, un increment de la rentabilitat hotelera també respecte a l'any anterior. Per tant, i això ha estat un continu, i aquest mes de setembre també és satisfactori.
Per acabar, Marian, quin és el sector que millor li ha anat aquest estiu? Els hotels, platja, muntanya, turisme rural, càmping, vull dir, hi ha un sector clarament guanyador o no?
Bueno, jo crec que està molt, que no és tant el sector, sinó la ubicació on està. Uh-huh. És a dir, doncs l'hoteleria, els hotels de Barcelona han tingut una molt bona ocupació tot el mes d'agost, però Costa Brava, per exemple, ha tingut una bona ocupació. Els càmpings, pensa que Catalunya té els millors càmpings d'Europa, sí, i han tingut una ocupació molt bona, i també hi ha un segment, que és el turisme rural, que cada vegada s'està, bueno, està pujant cada vegada més. Això també unit a que aquest any, per primera vegada, després dels últims 3 anys, s'ha notat una reactivació claríssima del que és la demanda nacional, que estava estancada, doncs clar, ens trobem amb unes dades que són positives.
Molt bé, i a més, després del temps que portàvem amb la motxilla plena de pedres, és a dir, de crisis, no?
Sí, sí, per això que tenim que estar satisfets, perquè el turisme es consolida com un motor clarament de l'economia.
Gràcies, Marian, com sempre, per la teva atenció i les teves paraules. Bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. La Marian Muro, com sempre, tan amable, la directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Xifres positives que volen dir moltes, moltes coses, sobretot volen dir feina al voltant del món del turisme, volen dir persones que troben feina, que surten de l'atur, etcètera, 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 i que, a més, la gent que ve de fora, els estrangers, el turisme internacional, marxen satisfets, gasten calerons i que tornaran l'any que ve i tornaran a gastar calerons. La 1:53, crec que, mira, un dels elements més importants del turisme a casa nostra és la gastronomia, i d'això parlem ara mateix.
¿Te imaginas que tu móvil te avisa de que empieza tu programa de radio?
¡Hola, hola!
La nueva aplicación de COPE hace eso y mucho más.
Pero sobre todo, hace posible que escuches COPE. Este es donde estés.
Han pasado más cosas este día y contamos a esta hora cuando...
De compras, haciendo deporte, en el coche...
Estamos a tu lado. Estamos donde estás tú.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
Las redes, en Twitter, en
COPE.
Facebook.
Estar informado.
Montserrat, què vols menjar per acabar el programa avui?
Home, doncs mira, entre el temps que fa i després que m'estic cuidant una mica la dieta, crec que un plat de llegums no m'aniria malament.
De llenties, de cigrons,
mira,
de mongetes...
Mira, de ferro, llenties.
David Lienas, director de l'Escola Bellart de Barcelona, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Plat de llegums, de quines llegums, per exemple?
Home, les podríem fer de qualsevol tipus de llegums. De qualsevol tipus, no? De tota manera, hi ha una cosa que és evident, que és que fem una cosa diferent del que fem habitualment.
Ets un home molt creatiu, eh? Ens fas uns plats realment molt imaginatius, eh?
Bueno, és perquè diguem que la resta ja ho sap tothom,
clar,
ja ho sap fer tothom.
Clar,
i per tant anem a una mica, una cosa més creativa.
I què fem avui?
Què us sembla una crema de cigrons amb escamarlans?
Onda, mare meva, quina cosa més bona.
I a més, us ho poso fàcil.
Vinga.
Ho podem fer, si voleu, per la via ràpida, que acabem a casa amb 5 minuts.
Vinga, a veure com ho fem, va.
Mira, a veure, de fet, una de les opcions seria, evidentment, coure nosaltres els cigrons, que, per exemple, el lechoso de Zamora són una varietat molt bona. Uh-huh. El que heu d'agafar són cigrons, sobretot, que tinguin menys d'un any, perquè, si no, el problema que tenim és que us poden coure malament, uh-huh, i el que hauríeu de fer és posar-los amb aigua i bicarbonat la nit anterior, perquè el bicarbonat ajuda que s'estovin.
Sí, senyor.
I coure'ls a partir d'aigua bullint, que la majoria de llegums es couen a partir d'aigua freda.
És a dir, que hem de deixar que l'aigua...
Arrenqui
el bull i tirar els cigrons.
Exacte.
Molt bé.
No? Mm. I aleshores, un cop arrencat el bull, a foc molt lent, i la sal no es posa fins al final.
Ah. Mm-hmm.
Dit això, també podríem optar per agafar uns cigrons de pot, que n'hi ha de molt bons.
Sí.
Els obriu, els renteu bé, sobretot per treure'ls una mica aquell líquid que porten de la conserva.
Aquella escuma que fan, eh?
Exacte. I aleshores posem mig quilet de cigrons,
sí,
amb un lític de brou de peix, de fumet.
Molt bé.
I ho fem bullir una estoneta i ho triturem tot molt bé.
Uh-huh.
Si voleu, si no us queda molt triturat, ho podeu passar per un colador o un passapurés.
Molt bé. Uh-huh.
Li afegiu també una mica de vinagre, uns 40 grams, que són 2 cullerades i mitja, una cullerada de suc de llimona, sal, pebre i una mica d'all picat. Si l'all no està molt ben picat, ho podeu triturar tot bé amb els cigrons i el brou.
Molt bé.
I després agafem uns escamarlans, amb cru li pelem una mica la cua, la saltegem amb una mica d'oli d'oliva, una mica de sal i pebre. Si voleu, un toc d'alcohol, un toc pot ser de vi blanc, un toc de... una miqueta, per exemple, de brandy,
sí,
que s'evapori l'alcohol, i us serviu amb la crema, que pot anar amb un dia com avui, que és un dia rúfol, doncs una crema una mica tèbia, i si fa una mica més de caloreta, que encara ens pot venir algun dia de caloreta, doncs una crema freda.
I si no ens agraden els cigrons, la Montse em deia Pepe, la podem fer la crema també de llenties? Es podria fer? O de mongetes blanques?
Jo diria que més aviat de mongeta blanca, de mongeta seca, que de llenties.
Té més textura, una
vegada. Sí, jo crec que sí. I de fet, hi ha una opció que voleu, si voleu, també és molt bona, que és, en el cas de la mongeta blanca, en comptes de posar-li tot el brou de peix, afegiu-li una mica de llet de coco i substituïu el vinagre per suc de llima.
Que bo, que bo. Parlant de mongeta blanca, encara ressona el teu gaspatxo de mongeta blanca, eh?
Sí?
Encara hi ha amics que m'ho diuen. Allò del gaspatxo de mongeta blanca l'has de repetir algun dia, eh?
Molt bé, doncs com vulgueu.
Molt bé, David, doncs ja veiem. La Montse m'ho deia aquest matí, Pepe, digue-li al David que parli de llegums, perquè no sé què passa, però s'ha revifat, no, el consum de llegums?
Sí, de fet s'ha revifat, sobretot arran de que els restauradors s'adonessin que les llegums, que era una cosa que menjàvem molt tradicionalment a casa nostra, es van deixar de fer perquè la gent no tenia temps de cuinar-les. I aleshores, allò que havia sigut sempre un plat, entre cometes, de pobres,
sí,
no?
Sí.
Va passar a ser un plat de luxe perquè te'l podies menjar només als restaurants. Clar, a partir d'aquí, la imaginació dels restauradors i de la gent a casa seva, perquè la gent cada cop cuina coses més variades i més interessants a casa seva, ha fet que es revifi tot el tema de les llegums.
Clar, a més, jo el que faria seria recomanar als nostres amics, una visita al mercat, perquè al mercat podeu comprar unes llegums
cuites fantàstiques.
Sí,
sí. Fantàstiques,
i després
hi ha una altra cosa que és molt important. Tots els estudis diuen que mengem massa proteïna d'origen animal. La proteïna, en aquest cas de les llegums, és fantàstica per substituir una part d'aquesta proteïna.
A més, a molt bon preu, eh?
Sí,
ara ho has dit, ara ho has dit.
I a més, amb llegum pots fer un bon potatge o qualsevol cosa i menjar tota la família.
Sí,
també,
senyor, sí, senyor.
També, per això dic. I a més, segons quines combinacions, per exemple, combinacions de llenties amb arròs que ens feien ja les nostres àvies, s'ha demostrat que és una de les millors combinacions que hi ha. Després, pel tema ferro, doncs les llenties que dèiem també que en tenen molt, penseu que combinat amb un cítric, per exemple, si, ja sé que no, potser no seria l'ideal, no? Però prendre's un pas de llenties i acompanyar-lo després amb un got de suc de taronja, s'assimila molt millor aquest ferro per la vitamina C.
És a dir, llenties i un got de suc de taronja.
Per exemple.
Ah, molt, sí, bé, sí. Molt bé.
Per fer una mica de ciment del ferro.
Sí, senyor. No, i a més els cigronets els compres cuits al mercat i te'ls pots menjar, per exemple, saltejats amb una mica de pernil, una mica de bacon, sí. Ja tens un plat meravellós.
Sí, si vols sofisticar una miqueta, uns calamarsons amb cigrons o amb favetes, també.
Nenes, escolta, quina gana. Gràcies, David, una abraçada.
Igualment.
Adéu, adéu. Escuelavellar.com, a internet, escuelavellar.com, i si voleu apuntar-vos als cursos de l'Escola Bellar, 93 4 51 79 65, Montserrat.
Doncs res, que tornem demà a la mateixa hora, a partir de les 12 fins a les 2, al matí Cope Catalunya i Andorra, que ja serà dimecres. Tindrem temes nous, alguns arrenquen des del dia d'avui.
De tot.
I sabrem si el Barça guanya o no aquesta nit al partit, a 3 quarts de 9.
Efectivament. Adéu, amics i amigues.